Estás a la 92.2 FM.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm no.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les dues, molts els convidats que de seguida presentem i repassem, i més que res també molts perquè avui tenim tertúlia política. Però abans de la tertúlia política, que començarà a la una, tindrem temps per a parlar amb altres convidats. Parlarem de la festa de Sant Antoni a diferents municipis. Ens aproparem a Betxí perquè allí avui tindrà lloc, com és tradició, la marxa de Sant Antoni. I demà allí és festa local, així que està prevista aquesta marxa. Acaba la muntanyeta del Sant, molta la gent que participa. Ens donarà més detalls al voltant d'aquesta festivitat. També ens donarà alguna pincellada del Sant Antoni Pop Festival l'alcalde d'aquesta localitat, Alfred Remola. Així que amb ell estarem, però també parlarem de Sant Antoni i d'altres cosetes a Borriol. En aquest cas estarà així als estudis de la 92.2 l'alcalde del municipi, Héctor Ramos, i també vindrà acompanyat d'un inventor d'aquest municipi que ha creat, entre altres, la carajillera, aquesta ferramenta, aquesta màquina que pot preparar no sé quants 7 o 8 carajillos a l'hora. Doncs bé, ell i també l'última de les seues creacions ha estat un aparell que pot fer que un gos deixi de lladrar, no? O intentar-ho, o bé si un xiquet està plorant i està molt nerviós, doncs també podria servir aquesta creació. Doncs bé, ens ho contaran també d'ací una estoneta i, com dèiem, a partir de la una, tertúlia política amb diferents veus polítiques de tots els colors respecte a la situació, el repartiment dels ministeris, de les carteres al govern central i també la composició ja final del govern d'Espanya. Doncs d'això en parlarem. Ara és temps de mirar què ens depara la meteorologia i també fer una ullada a les xarxes socials. Doncs la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per aquests dies apunta avui en concret a 5 graus de mínima, 17 de màxima i cels sense núvols i tampoc s'esperen doncs precipitacions. Per a demà, la situació continua augmentant en quant al mercuri per baix i per dalt, 7 de mínima, 20 de màxima. Això sí, demà pot haver algun que altre núvol i la probabilitat de pluja ja apareix xicoteta, però està entre un 20 un 25% a la primera meitat del dia. I ja del cara al cap de setmana, les temperatures, especialment les màximes, baixaran. Passarem, se suposa, dels 20 del divendres als 14 de dissabte i als 11 de diumenge, i especialment diumenge és quan pot aparèixer la pluja. Aquesta és, a hores d'ara, la previsió que donen des de l'Agència Estatal de Meteorologia i també tot l'inici de la setmana vinent aniria en aquesta línia. Termòmetres que oscilarien per dalt i per baix, però sí seria una constant la pluja. Veurem si es complís o no. I ara sí, moment de mirar de què es parla a les xarxes socials. Doncs avui una d'aquestes coses aixina peculiars, una miqueta rares, però gracioses i prou nostres. Dia Internacional de la Croqueta. Aquesta és una de les efemèrides que es commemora avui i es fa, per exemple, ressò el país de quina és la millor croqueta del món. Diuen està a Toledo. Si ho volen descobrir, doncs poden entrar al país i mirar-ho. També la gent parla de quines són les pitjors que han a menjar, les millors. Quan tu opinió sea una croqueta me la das, diu la vecina rubia. Aquest era un dels missatges. I moltes fotos de croquetes de tot tipus. També n'hi ha enquestes de si es preferís que siguin de pollastre o de pernil, o jo què sé, o de bacalao també, no? Albóndigues de bacalao, doncs moltes, no? També aquestes, aquests comentaris respecte al Dia Internacional de la Croqueta. Tenint en compte la força a les xarxes socials d'Operació Triunfo, continua sent el seu directe un dels temes més comentats. A hores d'ara, jo la veritat no he vist res d'aquesta edició, no sé ni quins són els candidats, no?, a guanyador, però bé, sembla que a les xarxes socials és molt actiu. Es parla també del Consell General del Poder Judicial. La candidata de Delgado per a fiscal general examen avui al Consell General del Poder Judicial, aquesta candidatura. Doncs bé, aquest és altre dels temes i es parla també de la Eurocàmera. El Parlament Europeu accepta tramitar el suplicatori contra Comín i Puigdemont. Aquest és un dels titulars que llegim al periòdic El Mundo, però en topetem més assumptes. Eminem, es parla de música d'aquest artista. Es diu, no? Per exemple, una imatge que s'ha compartit, un vídeo, concert d'Eminem i una traductora de llengua de signes al costat. Què resulta? Diuen, doncs, una meravella de vídeo, perquè, per exemple, així també Rosalén ho fan. No és que hagi descobert res Eminem, però sembla que sí, no?, que aquesta intèrpret de llengua de signes té molt de ritme. Clar, Eminem, la música que fa és prou mogudeta i ella li segueix. Així que la gent que s'ha volcat, no?, amb aquesta intèrpret. I més assumptes, més música. Es parla, entre d'altres, de Massive Attack. Per què? Perquè encapçalen el cartell del Primavera Sound 2020 que arribarà a Barcelona entre el 3 i el 7 de juny. Així que aquests són un dels noms del cartell, però n'hi ha altres com Pavement o The Strokes, Lana del Rey o Beck. Així que la gent que siga seguidora, no?, que tinga interès en anar al Primavera Sound de Barcelona, tot i que sigui a la província de Castelló, també en tenim uns quants esdeveniments d'aquest tipus musical, doncs poden anar. També es parla de Más Madrid, que proposa tornar als primers límits de Madrid Central per a no saturar de tràfic Blasco de Garay. Aquesta és una de les notícies sota l'etiqueta Madrid Central, però n'hi ha altres assumptes. Ahir ja ho vam comentar. Era tendència una troballa científica. Joan Massaguer, en aquest cas, dèiem, no?, que havia trobat una fita, un tractament per a la metàstasi, no?, per a entendre com funciona la metàstasi. Així que avui la gent està encara, no?, doncs, fent aquestes reaccions a aquest descobriment. Així que esperem que realment puga ser de molta ajuda aquesta troballa. I per destacar només alguna coseta més, Palacios Reales també ara estarà una de les tendències. En diuen, el personal discapacitado del Palacio Real denunció que pasaban 11 horas de pie al día vigilando las salas que tenían poc descans y que les nómines no reflectien el que s'havia parlat en l'entrevista per a la seva contractació. Sembla que al final la inspecció de treball els ha donat la raó i sí que diuen va haver frau de llei amb el personal discapacitat del Palau Reial. Aquesta és una de les notícies que podíem llegir al País i amb aquesta ens quedem una xicoteta pausa. Making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Betxí es prepara per a viure la festivitat de Sant Antoni. El dijous 16 a les 8 de la vesprada, benedicció dels animals i els rotllos a l'església parroquial. Tot seguit, cercavila per a encendre la foguera. El divendres 17 a les 9 i mitja del matí, volteig de campaners i sida de la romeria a la muntanyeta de Sant Antoni amb obsequi de panyoleta i coqueta de sal i oli. Diumenge de neu a les 6 de la vesprada, missa major i processó amb la imatge del sant. Aquest Sant Antoni, viu-lo Betxí. T'esperem!
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióCaixaRural.org.
Puntos de la freqüència modulada. Aquesta setmana estem parlant i en parlarem de la festivitat de Sant Antoni, perquè es viu a molts municipis o a la pràctica totalitat de municipis, però dels que tenim més a prop, un dels més especials és Betxí, perquè també demà és festa local. Per tal de conèixer què han preparat, com ho estan vivint, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic l'alcalde d'aquesta localitat, Alfred Remolar. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs que l'hem pillat, no? Con las manos en la masa, com se sol dir, a més repartint, no?, el rotllet.
Pues sí, així estem en el centre infantil i, vamos, ja s'ha tot preparat per a començar a repartir els rotllos entre xiquets més menuts i, bueno, pues cantarem el ball del barril i farem un poc de festa així i, bueno, pues ja començant, donarem el tir d'ici de perdiu així a les festes d'avui i demà de Sant Antoni.
Quina és la cançó, Isa, que van a cantar? És una... No sabem si és tradició allà a Betxí.
Sí, cantem així el que és el ball del barril, quan el dia de Sant Antoni sempre el cantem i quan són festes el cantem també i la veritat que quan venim així al centre infantil hi ha una mestra així de poble que toca la guitarra i sempre s'anima a la toca i el ballem entre tots.
Fan l'acompanyament. Estan ara en els més menuts, però diguem que el repartiment crec que n'han fet enguany més de 4.000 rotllets. El fort serà aquesta vesprada, previ la matxa?
Sí, previ no, després,
després de la matxa. Després de la matxa, vale.
Sí, a les 8 és la matxa i a continuació pues, anirem a la foguera al carrer Sant Antoni i al torró pues, repartirem aquests 4.000 rotllos, com has dit, allí a la plaça Major i per tant pues, conclourem el trajecte d'avui.
Quanta gent, si s'ha fet alguna estimació per part, no sé si de policia, no?, o del consistori, participa en aquesta matxa? Persones, bueno, perquè normalment... igual si sumem animals aniria més, no?, però en persona física...
Sí. Sí, avui solen vindre unes 3.500 persones i, bueno, pues per a no fer curs sempre en fem 500 o 700 més, però ja té un efecte molt participatiu i demà encara més, demà hi ha més gent encara i segur que hi ha moltíssima gent dalt de la muntanya de Sant Antoni i més que cau en guany en divendres.
Així que és bona prèvia, no?, a que és una miqueta el pont que es té. També enguany, en aquesta jornada de demà, com solen fer durant els últims anys, un de cada quatre reparteixen les panyoletes, no?, les renoven, això també els ha permès estalviar uns dinerets que, suposem, bons són.
Pues sí, efectivament, enguany toca donar els mocadors. La idea que tenim nosaltres és que els puguen mantindre, que els puguen reciclar, que els puguen reutilitzar durant els pròxims 3 anys. i per tant pues, cada 4 anys repartim aquests mocadors i bueno, pues, en aquests anys hem estalviat ja més de 30.000 euros, que jo crec que és un graner d'arena que contribueix a millorar les arques municipals i per tant pues, això, tindrem en compte que demà pujarem tots en el nou mocador i que, uh-huh. que l'hem de mantenir durant 4 anys.
En perfectes condicions. I també coquetes de sal i oli, que són molt típiques. Jo recordo quan ací n'hi havia una veïna del seu municipi que sempre em portava en divendres, no? Era doncs, molt d'agrair això. I en guany també la novetat és que s'incorporen aquells sense gluten, no? Per a la persona celíaca.
Pues sí, la veritat que va vindre una panaderia justament d'ahir de Vila-real, se va oferir i bueno, pues, la reunió va durar un minut perquè ens quedi la fins d'aquí. La veritat que són coses que no caem uh-huh. i bueno, quan m'ho va dir, pues, evidentment vam accedir immediatament i en guany per primera vegada en la història pues, efectivament tindrem contes d'aquestes persones celíaques, tindrem coquetes de salida de les celíaques i l'any que ve, com ja ho sabrem en més temps, pues, segurament també si no falla res, pues, els rotllos també en farem uns quants per a la gent celíaca. Uh-huh.
Com és per a la gent que no ha viscut mai aquest moment, no?, de partir cap a la muntanyeta? Perquè molta gent sí que la coneixem o hem anat en algun moment, però com és per a la gent del poble fer aquest recorregut?
Bueno, pues la veritat que és una cosa molt emotiva, no?, especialment per als que som de Betxí, pues partir amb el Sant pel carrer Sant Antoni i després pues, pujar en romeria tots junts com a poble, com sempre dic, solidàriament cap a la muntanya de Sant Antoni, com han fet els nostres l'any passat durant segles i segles, pues, és una cosa molt bonica, no? Al mig del camí pues, fem un paronet i agarrem forces amb la coqueta de sal i oli, després pues, ja venerem al Sant aquí dalt, a la muntanya de Sant Antoni, i esperem passar un bon dia demà, un any més.
Uh-huh. Quants quilòmetres, perquè suposo que algun quilòmetre n'hi ha de distància entre diguem, el nucli urbà i la muntanyeta?
Sí, n'hi ha entre 3 i 4 quilòmetres, però bueno, se fa un trajecte curtet, vas caminant i com prens forces al mig del camí, pues en seguida estàs allí, vas xerrant amb la gent i se fa, la veritat que se fa un trajecte ameno i a més, si fa bon dia, com esperem que faci demà, pues, la veritat uh-huh. que se fa curtet.
Quants anys, ha comentat segles i segles, però no sabem si n'hi ha constància documental o està datat la primera vegada que es va fer aquesta expedició, no? Per així dir-ho, cap a la muntanyeta.
Bueno, l'ermita del segle XVII i segur que abans, anteriorment, ja se feien aquestes romeries i aquestes venenacions uh-huh. allí dalt de la muntanya de Sant Antoni. Allí n'hi ha reminiscències i veres... Després se comenta també que si Jaume I va passar per allí per la muntanya de Sant Antoni, vull dir que en definitiva, pràcticament des del naixement de Betxí, pues, allí ha sigut un referent al nostre terme municipal i pues, segurament des de posteriorment a Jaume I pues, ja s'hi pujaria allí i s'anomenaria Sant Antoni.
Uh-huh. I també havíem escoltat, no?, i hem vist que està previst, segurament en guany, no?, si no passa res, es cometre una remodelació de l'esplanada, no?, que també podria fer diferent una miqueta que recorregut.
Sí, ahí estem. El projecte ja el tenim redactat, l'hem enviat a l'Estat uh-huh. i bueno, pues estem esperant que se solucioni el tema de la subvenció i, per tant, pues faríem l'esplanada accessible i remodelaríem tot l'exterior i jo crec que quedarà bé si aconseguim fer-lo.
Uh-huh. Que esperem que així siga i també crec que ho han anunciat vostès, no?, que es podrà fer foc en les zones acondicionades per a aquest fet, que la Generalitat ha donat el vistiplau.
Pues sí, després de molta insistència i de moltes gestions, pues hem aconseguit acotar unes zones que estiguen prèviament delimitades, que tinguin totes les mesures de seguretat. Hem tret també una assegurança en guany per primera vegada perquè ens han obligat. I bueno, pues al final és el que sempre diem. No volem que se negui res, que ens diguem quins requisits hem de seguir i així ho hem fet, no? I per tant, pues, hem comès tots els requisits i per tant podrem fer foc en la zona acotada però per tant podrem fer torraes de carn i paelles allí com s'ha fet sempre.
Uh-huh. Aquesta és la festivitat de demà, que inclou també una missa a migdia i també cap a les 5 i mitja retorn cap al terme, no? Però suposem que cada persona pot baixar quan vulga, no? Direm que n'hi ha una quedada oficial però cadascú és lliure.
Sí, efectivament cadascú és lliure i normalment tant en la muntanya de Sant Antoni demà com tots els bars i restaurants estan plens uh-huh. i a més pues, demà he de dir que n'hi ha diversos esdeveniments pel poble i per tant pues, la vespre serà mogudeta. El barri de Sant Joan ha volgut fer uns actes de flamenc i de música a l'agora rural nostra, uh-huh. després un pub fa un disc jockey, N'hi ha una altra actuació també d'un grup local que es diu Moron's Pies i, per tant, pues, n'hi ha diverses actuacions en directe i la festa jo crec que demà s'allargarà unes quantes hores de festa.
Bueno, també de tant en tant fa falta això. I ara que parla de música, tot i que diumenge també tenen algun acte, ara el comentarem, està el Sant Antoni Pop Festival, que crec que comentava vostè que enguany és especialment especial perquè ve una de les bandes capdavanteres en això de la música una miqueta d'aquest estil.
Efectivament, enguany els Fastons encapçalen el cartell del Sant Antoni Pop Festival. Pràcticament s'han venut ja totes les entrades, les 700 que hi havia disponibles, i per tant pues, serà un esdeveniment de primer ordre, que a més és un festival que enguany també per primera vegada portarem a Fitur i per tant pues, allí també donarem alguna informació, hem fet uns pamflets i bueno, pues, una aposta rockera hacia el nostre poble, pràcticament singular a les nostres comarques i pues, que cada any té molt bona acollida i enguany, pues, com dic, ja pràcticament s'han venut totes les entrades.
I sí que dins d'aquest estil de música, no, una miqueta psicodèlic, que diferent, doncs està també el Sant Antoni Pop Festival i havíem comentat també diumenge és, diguem, significatiu aquesta missa major, també amb la processó posterior de la imatge.
Sí, efectivament, la missa dels actes religiosos conclouran pràcticament el diumenge i, bueno, pues, com sempre dic, no, és una festivitat eminentment religiosa, d'origen religiós, encara que pues, en les darreres dècades pues, ja d'alguna manera s'ha fet més laica també, però sí, el diumenge hi haurà una missa solemne per Sant Antoni.
I sí que ja per últim, per a deixar-lo tornar a la tasca del repartiment, ens agradaria que convidara la gent, tot i que n'hi ha moltes festivitats de Sant Antoni, no?, on acudir, però que la gent aposte per la de Betxí la puga descobrir.
Pues sí, la veritat que la de Betxí és singular en aquest aspecte. Pugem tots en romeria cap a la muntanya de Sant Antoni, un paratge únic, un indret emblemàtic, i per tant pues, convidar-los a tota la gent que se vulgui sumar demà a partir de les 9:30 del matí a caminar en la romeria, a tindre la coqueta de sal i oli, a tindre el mocador, i de vesprà, pues, si se queden per així per Betxí, pues, tindrem segurament, amb tota seguretat, diversos punts de festa i per tant ho passarem bé demà de vesprà.
Doncs esperem que així siga. Alfred Remolar, alcalde de Betxí, moltíssimes gràcies i que puguem gaudir d'aquest cap de setmana.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anin Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Parlarem d'una altra població que s'eleva a Sant Antoni, que és Borriol, i que ha vingut a dir-nos pues, bueno, com anirà la festivitat d'estos dies en Borriol, però a més ha vingut acompanyat. No és així? Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana.
Alcalde de Borriol.
Bon dia, sí.
Ha vingut acompanyat, i molt ben acompanyat, perquè resulta que en Borriol, bueno, Borriol que a vegades ens sorprèn més, perquè ara m'ha portat a Sergio Sánchez, que és inventor, no?
Sí, és un talent que tenim allà al poble, un de tants, perquè en tenim molts, i bé, poquet a poquet està inventant cosetes i ja va naixint, va donant els seus fruits. Sí.
Bon dia, Sergio.
Molt bon dia, Susana.
A veure, Sergio, veuràs, a mi m'han passat el teu currículum i per lo jove que eres, és extens.
Bueno, se fa lo que se pot.
Perquè no és la primera cosa que has inventat.
Pues no, l'any passat, farà un anyet ara, pues, vaig treure la carajillera, que va tindre molt bona acceptació i estic molt content, la veritat.
Bueno, en este cas, jo per lo que ha anat veient així, tu ara has tret un LSP Voice, no? Es diu així?
Sí, correcte.
que és, dius tu, un dispositiu?
Pues és un dispositiu electrònic, és el primer que s'ha patentat en el món en síntesis de veu, que el que fa pues, uh-huh. és estar al tanto en el cas de les mascotes, dels gossos uh-huh. o també en els xiquets recent nascuts, està al tanto del, pues, dels xiquets del plor uh-huh. i el dispositiu el detecta el plor depenent conforme tu l'has regulat uh-huh. i emitís una gravació feta pel mateix pare o mateix mare pues, per a tranquil·litzar-lo.
És a dir, que quan el bebè se nota inquiet i la mare o el pare no estan prop,
claro.
Lo que fa és emitir una gravació en la veu,
d'un
dels seus progenitors.
Claro, pues ve cantant-li una nana o, uh-huh. una, o un missatge tranquil·litzador, sobretot. Tranquil·litzador.
I en el cas, pues claro, pues què passa? Que quan si tens mascotes, com per exemple
molt
gossos,
bé, sí.
si són teus, pues com aquell, pues, que són teus, però si són del veí, uh-huh. també ocorris que i el veí se n'ha anat, no?
Claro.
Pot servir...
Pues sí, bueno, això està fet pues, per a que cada un
uh-huh. Li doni l'ús.
L'ús que vulgui, però en el tema de les mascotes, pues això, ficar el dispositiu uh-huh. cada un en sa casa o això, perquè quan detecte el lladri del gos, uh-huh. pues el mateix pues enviar-li un missatge al gos que ell reconegui la veu de l'amo pues, uh-huh. per a tranquil·litzar-lo, per fer-lo callar perquè no pugui molestar als veïns que tant és.
I tot això, este invent, com te va vindre? Com, bueno, jo suposo que els inventors esteu sempre... Perquè si ara te preguntarem, segur que estàs fent un altre.
Sí, bueno, tinc mil coses al cap, sí.
Com se te va ocorrir? A raïs de què? Què te va portar ahí?
Pues a raïs de que tenia jo este problemeta en casa. Teníem gossos detrás de casa, en el terrenet, mm. i, bueno, per la nit això pues, lladraven molt i molestaven. Molestaven, la veritat, que molestaven. I, bueno, es feia callar des de casa... ells ja me reconeixien la veu i sabien que pues, claro, si el gos no te fa cas pues estamos perdidos, però en este cas reaccionant molt bé a la veu,
a l'ordre
a l'ordre que tu li dones
uh-huh. Entonces... i claro, una cosa que ens preocupa a les persones que sabem que tot és el comerç està, és lo que comercialitzar un producte
sí.
La inversió, la comercialització, això com se porta?
Pues ara estem en aquesta fase. Vale. Estem en la fase de a veure com ho fem, si se comercialitza així, si se produeix així, uh-huh. o si se ven la patent a altres inversors més forts.
Perquè l'altre invent, perquè este, cal dir que este ja en tens un altre, que
sí.
era l'altre que tens, el primer que has fet.
La carajillera.
La carajillera. Este ja s'ha comercialitzat?
Sí, s'està comercialitzant, sí. No ho hem potenciat perquè realment no tinc tant de temps, tinc un altre ofici, però sí que s'han venut moltes unitats i té molta...
Bueno, pues, per a la gent que no utilitza aquest aparato, de què va? Expliquem un poc.
Pues la carajillera pues està feta des d'acer inoxidable i uh-huh. està feta per l'hostaleria
sí.
per avançar en la... Pues quan ho fa el carajillo que se feia en la província o per la terreta se fa d'un en un
sí.
cremant el sucre i bueno, el licor i tot, pues este aparato pues te permet fer-los hasta de 12 carajillos a la vegada.
Uh-huh. Entonces, està enfocat per a l'hostaleria.
Per a l'hostaleria,
però imagina't, les penyes,
claro.
els grups de gent, claro. les colles, poden comprar-la.
Sí, sí, també vale. me n'han demanat també.
Això és, de quina forma se pot adquirir aquest producte? Perquè són productes que tu vens i mos dius, jo ho he inventat, però imagina't que ara la gent diu, i a on?
Claro, pues en el tema de la carajillera hi ha una xicoteta web, que és lacarajillera.com, o bé per Facebook, La Carajillera, se poden ficar en contacte amb mi, personalment.
Bueno, i a través d'ahí també te poden demanar el
sí, sí.
l'atriment que has fet.
Per supost.
Vale.
Sí.
I per part de les institucions públiques... N'hi ha ajudes?
Pues per a fer el tema de la patent nacional no n'hi ha ajudes. De fet, és molt difícil patentar per una mateixa, per tots els formularis, per tots els papers que tenen, però per a fer la PCT, que se diu la patent mundial, uh-huh. que l'estem ja organitzant, sí que l'Estat te dona una ajuda. Una ajuda del 80% de tot el... de tot el que val la patent.
A nivell nacional o a nivell autonòmic?
A nivell mundial. A nivell mundial, o sigui, si vols fer la patent mundial...
Sí, és la patent mundial, perquè, claro, sabem que com allò de que copien, els xinos,
claro,
tot
sí.
El món li té pànic, sí. Perquè com que ho copien tot, no?
Sí. Claro, entonces hi ha que fer la patent mundial per a que no... està legislat a Xina perquè no te puguen copiar els xinos.
I esto, d'ahí sí que reps una ajuda?
D'ahí sí. D'ahí l'Estat me dona un percentatge prou elevat de lo que val la patent mundial, però de la patent espanyola no.
I estem parlant de molts diners d'una patent?
La patent mundial val sobre els 5.000 euros.
I això sí. Ja no ho pot copiar teu ningú?
No, si està ben redactat, ben protegit, no.
Vale. I, claro, el segon invent té un nom anglès. Sí. Però el primer, com a que no li has posat un nom anglès perquè és molt espanyol?
Claro, és perquè és molt d'esta zona. Això era una coseta que tenia jo al cap i m'ha fet molta gràcia. Vaig veure que no hi havia cap dispositiu a Xina per a cremar els carajillos. I sé que, bueno, que d'ací, a no ser que algú, un inversor vulgui agarrar-ho i vulgui pues, per cremar licors, perquè està, realment és una és cremadora de licors. No passa que li hem ficat la carajillera pues, perquè és d'ací de la zona. Però, bueno, és...
I tu estàs en contacte amb més gent de la província o inclús a nivell nacional o provincial, de gent que fa invents i que se troba en la mateixa situació que tu?
Pues sí, a raïs de totes aquestes coses pues, m'he anat a ficar en contacte amb molta gent i s'ha ficat en contacte amb mi. De fet, demà vaig a Barcelona a l'Associació de Clubs d'Inventors d'Espanya. Que volen...
Que està situada en Barcelona.
En Barcelona, sí. També vaig a un mitjà de comunicació, però d'ahí m'han invitat a conèixer aquestes instal·lacions i assessorar-me un poc de tot el...
Dels
passos a seguir.
I allí en Catalunya, saps si ells estan recolzats per les administracions públiques?
Allí no ho sé, la veritat.
Perquè, no per fer-ho saber i d'alguna manera, ja que volen posar en valor les persones que volen impulsar la província, de fet, així va estar ahir el diputat provincial de promoció econòmica i internacionalització, que seria una bona forma d'impulsar. És a dir, bueno, jo, com ho dic tan fresquet, que la vaig tindre ahir, li ho traslladaré.
Molt bé.
Més que res, pues, perquè, a veure, esteu així, o esteu treballant, sou emprenedors, i d'alguna manera hem de posar els nostres valors en auge, no?
Claro, claro.
M'agradaria que després de que tingués la reunió en Barcelona, en esta associació que tenen allà muntada, que mos ho feres saber.
Molt bé.
I nosaltres, pues, evidentment, te picarem una espenteta, ¿vale? Provarem els carajillos, jo no he provat mai, però no sou molt, però bueno, sé que així en la zona és molt...
Sí.
Molt de... Satisfacció sí. Personal quan aconseguisses...
És molta. És com, vamos, és una cosa que al principi és una idea i després, claro, has de plasmar aquesta idea en algo real i algo que realment se pugui fer, perquè idees tenim molts, tots. Però portar-ho a una realitat és un poc un treball molt, molt sacrificat i quan ho aconseguisses, pues, la veritat que tens molt...
I ese moment en el que dius... ja està creat, quina claro. Sensació és?
És la veritat és que quan tu decidis fer una patent, diguem que se porta a estudi a Madrid per veure si això és viable o no és viable. Quan tenen l'acceptació de que sí que és viable i que se porta a tràmit, és
i quan te ho comuniquen?
Quan t'ho comuniquen és una alegria molt gran, la veritat. És com si, o sigui, com que no tens el carnet de cotxe i és una cosa que és...
Claro, és la satisfacció de que el treball t'ha eixit.
Ha eixit.
I a més has fet algo que no ha sigut ningú capaç de fer.
Claro.
És la sensació de que el teu cap ha maquinat i ha tret algo en bé de la humanitat.
Claro.
En definitiva, no?
Sí.
Lo teu TV de xicotet ha sigut algo que...
Bueno, pues... Els que me coneixen saben que sempre estic en tots els camps. M'agrada tocar tota classe de... que si d'esport, que si de faena, que si de música, que si... I soc una persona, me considero prou activa. I bueno, i això són coses que fa molts anys sempre dic, tenim que treure això, o mira, que he tret el cap, i sempre, el meu cap sempre està intentant...
Pensar coses.
Pensar coses bones.
Perquè a tot això, tu treballes.
Sí, tinc la meva empreseta.
O sigui, que tu, a més, eres empresari.
Sí, sí.
O sigui, que, dona compte, si ja tens que tindre temps per pensar Entonces és immens, és que tindre temps perquè la teva empresa funcione.
Ai, no és només l'empresa, sinó és la família, els xiquets, vamos, hi ha mil coses.
O sigui, que tens fills?
Sí, bueno, tinc tres fills.
Vale, pues quan crees l'ambient és la mateixa sensació de quan veus per primera vegada un fill?
Home, els fills és una altra sensació, és una sensació, és un... no es pot comparar. No es pot comparar. Però
pot
sí
ser
que
la més pareguda?
És prou pareguda. Home, els fills per a mi són molt més importants, però el crear una cosa que
de no res
és una sensació molt bonica, la veritat.
I bonica. Tu treballes en companyia d'algú o ho fas totalment a soles?
Treballo en companyia del meu germà. Tenim una empresa d'electricitat i construcció i bioconstrucció i bueno, portem a gent i...
Però quan estàs fent aquests invents, ho fas tu per el teu compte a soles? No t'ajuda
sí,
ningú?
Sí, no, el meu germà sí que m'apoya i me dona alguns xicotes consells que millor jo no caic en això o això. Però, bueno, el camí l'emprenc.
Per tant, les hores que tu dediques dins del teu taller, tant la teva feina com els invents, deuen de ser... bueno, hores inacabables.
Sí, però bueno, a mi ara penso molt quan a mi vaig agitar-me, que no mai tinc son, pues a mi ara ixa horeta que estic allí, pues ja estic jo pegant-li voltetes al cap o m'administren molt bé el temps. Uh-huh. De fet, antes estem parlant, no tinc WhatsApp, no perd temps llegint WhatsApps ni coses.
Que i... això ja és un punt important.
Sí, estrany avui en dia, però no té WhatsApp, no.
És un punt important.
I m'administra el temps d'aquesta manera. Uh-huh. M'administra molt bé.
Héctor, i a vostè quan li pregunten per ahir, perquè vostè és i estan més alcaldes en institucions públiques, escolta, vostè té un inventor al poble.
Sí, i la veritat és que és un orgull personal perquè, com és el meu cosí també, pregunta i diu, si el tinc a casa jo,
claro.
Us puc contar el que vulgueu d'ell que el tinc en casa i la veritat que és un orgull.
Una satisfacció.
Sí, és una satisfacció tant per al poble com per a mi personalment, clar.
Uh-huh. Perquè, claro, a Borriol se parlarà molt d'ell. Pues la gent, si està en la cafeteria o en els llocs públics, en els llocs de compra i de més...
Sí, va de boca en boca
popular,
i,
no?
I a veure què ha fet ara, a veure què ha maquinat ara i tots veuen a veure l'invent, com funciona, les aplicacions que té i la veritat que estem molt contents de tindre-ho al poble, clar.
Bueno, un bon poble que, a més, ens dona moltes notícies.
Sí.
Però ara ve Sant Antoni, no?
Sí, esta és de les notícies bones que tenim, sí.
Sant Antoni és molt celebrat en Borriol.
Sí, 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 de fet, comptem en la confraria de Sant Antoni, d'allà al poble, que és la que organitza les festes. En veritat, l'Ajuntament col·labora en la subvenció, però és la cofradia, sobretot la junta directiva i gent que recolza tots els actes, la que s'ocorre molt.
Vale. Mire, jo he vist l'entrada del Pirri. Sap què passa? Jo no sé què és.
El Pirri, no sé si s'utilitzarà en altres pobles de la província, però el Pirri és el pi que va enmig de la foguera, del qual la foguera...
Nice, no?
Sí,
o sigui, sí. Va creixent la foguera.
Sí, es realitza al voltant de lo que és el pi.
Després, la presentació, una presentació també de llibre.
Sí,
José Portales Falomir, sí, conegut com Pepe.
El figuro, sí.
Vale, és una persona d'allí de...
És una persona que, bueno, va faltar fa poquet, però amb tota la il·lusió del món va fer un llibre, un recull de tot el que significa per a ell i per al poble. De Sant Antoni.
Que era una persona que col·laborava molt activament.
Sí, bueno, és d'aquestes famílies, la cofradia de Sant Antoni compta en unes persones, més que persones, en unes famílies que estan arrelades molt a la festa i, bueno, sense les quals no seria possible. I ella ha sigut, tant ell com la família, una de les persones que
s'han
anat treballat
sumant a que cada vegada la festa fora més bonica i que el que no havia sigut bé els anys anteriors pot subsanar-lo, no?
A base de faena, hores...
Després també tenim que, bueno, que la 23 cofrade d'honor.
Sí, enguany han nomenat últimament per a mi molt acertada la decisió de la junta directiva. Abans se feia cofrade d'honor a gent un poquet més famosa, per dir-ho d'alguna forma, pues està el Torero Esplà, Ripollès, però de fa uns anys que va ser, s'ha volgut valorar a la gent del poble, que ha fet
Molt
per la festa.
És que Borriol dona,
Sí,
perquè entre
sí
inventors,
dona, sí.
Coses... de patrimoni de la humanitat dona per tindre, sí, això i més.
La veritat que és una llàstima que Burriol no se'l coneguera com se l'està coneixent ara. I d'ací també vull que agrair-vos a vosaltres que som una miqueta culpables d'això, clar. I enguany fan confraria d'honor a Daniel Ramos, que és bueno, un xic molt conegut allà al poble, que és empresari, té una ramaderia de bous, i enguany, pues, fins l'any passat havia sigut president i s'ha volgut valorar nomenant-lo confrere d'honor, pues, tota la feina que ha fet desinteressada.
Que ha sigut molta i ben feta, no?
Sí, ja ho crec, sí.
Després, el dissabte, tindrem la benedicció d'animals i primes, els d'animals i primes. Els primes són els...
Les primes són com uns pastissets que se donen als animals.
Només per als animalets.
Sí, a veure, te la pots menjar tu també, no? Està clar. Però el costum que tenim allí és donar-ho als animalets.
I es fan la gent del poble o l'esforç de Borriol?
Com t'he comentat, la confraria és la que organitza tot això i pues, n'hi ha ahí unes persones junt a la junta directiva que fan possible tot això, que treballen molt des de fa ja moltes setmanes, fan pastissos... i les primes per a donar a tota la gent.
I la gent va passant en el passacarrer, en els animalets?
Sí,
i...
fem una concentració d'animals que venen tant cavalls com machos aquests. S'han vist animals de tota classe. Va començar en periquitos, de tot, però s'han vist de tot. Animals, qualsevol animal domèstic el porten allí.
I després està l'encesa de la foguera, que serà el dissabte a les 10:30 de la nit.
Sí, això és per la nit, sí.
I la professió de les cavallerisses?
Sí, les cavalleries són els animals que han eixit durant el dia arrastrant el carro, més... els animals, els cavalls que tenen els socis de la confraria, més gent que s'apunta, fan com
o sigui,
una processó.
O sigui, que hi ha tradició de tindre...
Sí, no sé. No sabria dir-te el número d'animals, però més de 100 cavalls segur que hi són.
Després, el diumenge, se repartixen les primes als animalets, el diumenge, dia d'ena, bueno, a més de més coses, perquè totes les dies tenen, bueno, des de les 9 del matí, que jo veig... tenen eixida de la matxa pels carrers de la població...
És unes festes curtes, però molt intenses. Comencen demà... Però...
Divendres, dissabte, diumenge, dilluns...
Sí, bueno, el dilluns és més per als xiquets, se fa un parc infantil, on l'AMPA també ha volgut col·laborar una miqueta, se fa per als xiquets, i per les parades se fa la carrera nacional de burros, que està registrada com a tal.
És que acabi de veure-la. Una carrera de burros.
Sí, són gent del poble, inclús de fora, que tenen burrets i ja t'he dit, està a registrar. És l'única carrera nacional de burros que n'hi ha en tot l'estat espanyol.
I poden a veure, i la carrera de burros és... suposo que no sé, que seran... bons animalets, és dir, que fa tot controlat.
Bueno, sí.
Bueno, de tot n'hi ha, no?
Sí, algun burro s'ha donat la casualitat de que no ha volgut participar i s'ha quedat
allí. O algú que s'ha anat a corrents i...
Sí, hem tingut una miqueta de tot.
Per això, perquè els burros com que són un poc indisciplinats, no?
És una carrera per a vore. És per a vore, sí.
I diumenge següent...
Sí, se fa una romeria a l'ermita, que es va fer gràcies a l'esforç de tots els socis de la cofraria, la van pagar tot a ells, i bueno, se fa una romeria, se fa un esmorzar allí, després un dinar, i s'acaba en un concert flamenc.
O sigui que tenen un Sant Antoni llarguet.
Sí, sobretot també m'agradaria destacar la pujada al Raval, que és... Burriol no té cap carrer pla, però especialment el Raval és un carrer molt empinat, on els cavalls ahir s'han d'esforçar molt.
Es costa molt, no?
Sí, el carro va molt carregat de llenya, aleshores, pues, clar, els animals s'han d'esforçar molt, se fan parades, i és uns dels actes més multitudinaris que n'hi ha.
És bonico de veure, no?
Sí, la veritat és que sí.
Si vostè tinguera que aconsellar algun acte...
Jo, per aconsellar la pujada al carro... Després, personalment, m'agrada molt l'entrada que fem pel carrer Sant Vicent, que és per la vesprà, ja a les 5 i mitja. Ja és...
I
un
quin
poquet...
dia? Quin dia?
És el dissabte.
El dissabte.
Se fa tot el dissabte, que és enganxen de matí els 10 animals que enganxen el carro, enganxen de matí, i anem pegant voltes pel poble, arreplegant la llenya, que dicen tots els burriolencs, dicen un tronquet per a que se pugui fer una foguera.
Mira, això també era una cosa que me va llamar molt l'atenció. Vaig veure una foto que hi havia un tronquet a la porta.
Sí, Sí,
I això és una tradició?
És una tradició que qualsevol burriolenc, pues, per a fer la foguera ben gran, perquè ens agrada fer la foguera ben gran, dissem un tronquet que passa el carro el dissabte a replega. Ja t'he dit que va pel tot el poble i cada persona dissem un tronquet i els confrares, bueno, els socis de la confraria anem arreplegant i anem dissant el carro per a fer la foguera ben gran.
I aquesta tradició ve des de quan?
Jo tinc 42 anys i la conec de tota,
la vida.
Sí, i és algo que, de fet, mon pare ja té en compte de dissar un tronquet, bueno, a tots els meus germans, sí, el dissem, sí. I bueno, és una tradició molt bonica.
És una tradició familiar
bonica,
que el que fa és que...
Sí.
Haurem d'inventar una màquina aquella que carregant i descarregant troncs, no?
No estaria mal, no?
Sí, sí, perquè
jo penso que tu el que te passa és que te poses enseguida en marxa.
Sí, enseguida, sí, qualsevol cosa que me digui jo ja estic.
Héctor, jo sé que després de les festes veuran les bèsties i jo saps que te tinc així i, bueno, jo tinc que preguntar.
Sí.
En la situació que està en l'Ajuntament en aquest moment, cal recordar que no s'ha aprovat el pla de sanejament.
Sí.
S'han tingut que fer restriccions o s'ha tingut que baixar la quantitat econòmica que aporta l'Ajuntament a esta cofradia?
Mira, per desgràcia s'haurà de fer. Pel que fa al 2000, a la subvenció del 2019, la van a cobrar ara, en breu. Vull dir, jo pensem que tant Sant Antoni com la resta d'associacions...
Però a càrrec del pressupost
2019.
Prolongat...
Sí, 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 clar.
O sigui, vostè ja serà algo que vindrà arrastrat de l'any passat.
Sí, ve arrastrat, s'imputarà a este pressupost i, per desgràcia, per a la subvenció del 2020, no sé com ho farem, però les subvencions s'hauran de disminuir, no només a Sant Antoni, a totes les associacions. Per desgràcia, és algo que haurem de fer. No mos agradarà, però...
I quan les associacions li pregunten a vostè, per exemple, imagines, la de Sant Antoni, vaja per la subvenció del 2020 i li pregunta, vostè què els diu?
És que, per desgràcia, tots coneixen la situació i a ningú li agrada i pareix que primer no ho entenen, però la gent, quan es ho expliques, arriba a l'enteniment i dir, pues sí, per desgràcia no se pot donar el que se dona a estar. Algo haurà de canviar per a que puguem tindre este ritme en les subvencions. Sí, la gent ho entén.
Però és com que la població anirà un poc arrere, en el sentit de que si se tenen que anar reduint la visibilitat d'una població, perquè
sí.
Fa un moment hem estat parlant amb l'alcalde de Betxí, també, que també celebra Sant Antoni, i ells no estan en aquesta situació. També la situació de Benicàssim, que tampoc està. I tot és per una falta d'entendiment dins del consistori.
Sí, i la veritat que, mira, com a primer culpable me fiqué a mi, perquè al cap i a la fi no hem sabut...
Per què? Per no treure un regidor més?
Supose, o per no arribar a un enteniment en la resta de regidors, els que formen l'oposició, i arribar a l'enteniment per a que el poble de Borriol tingui uns comptes sanejats i puguem oferir a la població el que se mereix. Ja t'he dit, me fiqué com a primer culpable. No hem sabut explicar... explicar, jo crec que tots ho han entès.
Claro.
Els que no ho han entès, a mi ha sigut un poc l'oposició. Però bueno, ahí està, perquè rectificar sempre estem a temps. Mire, en els braços oberts, per supost.
Va estar Silverio Tena, que és l'anterior alcalde. Claro, ara en este moment ell està en Generalitat.
Sí, és diputat.
I és diputat, per lo tant ell va vindre a parlar pues, dels projectes que li toquen. No? Entonces, claro, jo aprofite, és l'alcalde de Borriol, i li pregunte. Ell me diu que vostè és un excel·lent gestor, tant i té que dir-me que del préstec del 2012 cal destacar que ell diu que és un excel·lent gestor i que són del mateix partit polític.
Sí, sí, tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. Sí.
I que del préstec de 3.300.000 euros que es va traure el 2012, només en queden 1.100.000.
Sí, ara en queden menys i tot. I aprofite l'ocasió per dir que se va fer en el 2012 i se va començar a pagar en el 2014. Vull dir, jo que si s'hagués començat a pagar en el 2012, ara ja l'haguem pagat. Però bueno, s'ha anat pagant any a any les quotes que tocaen i esperem que en 2-3 anyets poder llevar molt de damunt. Són uns 500.000 euros a l'any que lastren molt a un poble. I per desgràcia en aquests 500.000 euros imagina les coses que se podrien fer durant un any. 500.000 euros, eh? Però bueno, s'ha de pagar i ja està. No?
Des de que van estar així els seus companys, han hagut algun tipus de contacte, reunió?
Directa no. T'arriben, però directa encara no han hagut. Esperem durant aquest any, jo, bueno, com vaig fer saber, els nostres braços estan oberts a parlar en qualsevol i per descomptat que ho farem. Començarem a tocar portes i qui vulgui pujar-se al carro, pues benvingut serà.
Vostè encantat, no?
Sí. I ja te dic que deixant de banda de lo que s'ha dit, perquè sempre ho hem remarcat, n'hi ha que ficar una ratlla un dia i dir a partir d'ací és una altra forma de veure les coses. Fora rencors, fora personalismes, evidentment. És que per la nostra part mai ho ha hagut, això.
Mire, ahir va estar així un regidor que ara és de Ciudadanos i està en Almassora, està en coalició en el Partit Socialista i ell va ser fa 25 anys que va ser regidor i va ser regidor pel Partit Popular. Pues ell quan entra en esta legislatura entén molt de pressupost, claro, lògicament ell ja ha sigut regidor i ell està en cultura i em diu que bueno, la partida que li han donat no, ell pensa que li faran falta diners, però que en tots els pressupostos normalment sempre hi ha que anar añadint d'un any a l'any els diners perquè no, per la quantitat d'eventualitats que van passant durant l'any. Vostè, tota la gent que té en l'oposició en este moment, ells no han estat en càrrecs públics? Perquè això és algo que se m'ha oblidat preguntar-los.
Sí, de fet, alguns dels regidors han format equip de govern. Saben de sobre com funciona un ajuntament i saben de sobre que si tu vols oferir uns bons serveis a la població, això té un cost i per desgràcia tots els anys augmenta aquest cost. Només cal nomenar l'IPC. Ja sense deixar de banda l'augment de salari dels funcionaris, bueno, ja, tornaríem a començar una miqueta el mateix i és una miqueta més llarg, però només tenint en compte l'IPC, si enguany tenies 4 milions de gastos, l'any que ve, l'any següent, has de tindre 4 milions i aquest IPC i així anar...
Pues mire, vaig a fer una miqueta les dents llargues. Ahir quan entra este regidor de cultura d'Almassora, ens va preguntar el telèfon del Mago Junque. Per què? Pues perquè una població s'ha de conèixer també per els logros que té.
Sí.
Entonces, cal que, bueno, que se reunisquen, que consideren que Borriol... Avui, per exemple, hem tret un inventor de Borriol i jo estic satisfeta de que els nostres oients en tota la província sapien que en Borriol no només n'hi ha un problema de sanejament, de pla de sanejament, no?
Per desgràcia, el problema que tenim és molt gros. Està clar que és un problema, una situació econòmica nefasta i això mos lastra tot el que és el poble. Però te puc assegurar que Borriol és més que això, molt més. I per sort compte menys gent com ara Sergio i activitats, associacions que setmana rere setmana fan que Borriol sigui
jo sempre
dic que és el millor poble del món i diuen, ah, clar, tu per què eres de Borriol? Pues que és veritat, és que és el millor poble del món.
No, però és que a més jo suposo que és que vostè se ho passa bé perquè en el seu poble, perquè jo el note feliç parlant del seu poble.
Sí. I mira, jo és que així no com Sergio ha dit també, jo estic enviscat en moltes associacions i una d'elles és la Cofradia Sant Antoni, de la que fa molts anys que forma part i bueno, fem una festa molt terrible, la veritat que mos ho passem molt bé. Mos ho passem molt bé matros i ho fem passar bé a la gent que ve a visitar-nos, que és una festa oberta per a tots.
Sergio Sánchez, moltes gràcies per haver vingut. Te comiadem perquè quan tornes de Barcelona ens contes com ha anat allí, perquè això és una cosa molt important per a l'emprendedoria. Moltes gràcies per haver vingut.
Un plaer, Susana.
I senyor alcalde, moltes gràcies perquè hagi estat, per estar així. Esperem que vinga, que torni a vindre, que mos conte coses. Sempre mos sorprèn.
Sí, bueno, i més coses que tenim per a sorprendre-vos, no acabaríem mai. Sí que jo, de part de com a representant de Borriol, donar-te les gràcies a tu i a Ràdio Vila-real per mostrar una cara del poble una miqueta més agradable que
que jo penso, mire, jo personalment penso que és la que té. De fet,
sí.
De fet, tinc una curiositat terrible per anar a Borriol. I no, bueno, descarte
ja,
anar.
Ja ho saps que estàs conèixer. Que estàs
les festes de Sant Antoni.
És que vindràs quasi totes les setmanes, si te proposes, perquè quasi totes les setmanes tenim alguna història.
Que és un bon ambaixador este alcalde.
No, és lo que n'hi ha, de veritat, no m'estic inventant res.
Moltes gràcies i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada. And I don't ever wear a suit and tie, wondering if I can sneak out.
I abans de donar inici a aquesta tertúlia, s'estan saludant perquè ja els tenim així alguns, anem a repassar ràpidament el que ha estat aquest matí la roda de premsa de l'alcalde José Benlló, que ha parlat respecte l'escrit al requeriment de l'organisme de tutela respecte el control del pressupost i el desequilibri. En aquest cas s'ha indicat que tot i que s'advertís que s'haurien de bloquejar diners, dictar acords de no disponibilitat de pressupostària, no ho van a fer. Considera que la situació que hi ha a Vila-real no és pel malbaratament dels diners, sinó per l'herència que continua arribant de l'anterior equip de govern del Partit Popular. Així doncs ha dit que a Vila-real no és possible fer aquest bloqueig dels diners i que per això enguany s'han pres dues mesures potents. Una serà la de no demanar préstecs i l'altra, l'ajust de l'IBI.
En el propi escrit m'advertissen que jo hauria de prendre decisions de, per a que mos entenga la gent, el terme tècnic és el de acuerdos de no disponibilitat, vol dir que jo dicte decrets i bloquege diners del pressupost per a gastar menys, per a equilibrar el pressupost, però evidentment en Vila-real això és inviable. És inviable, perquè si dicte decrets i bloqueja diners del pressupost i resulta que després me venen contínuament reclamacions dels advocats en els interessos que puguem deure, resolucions del jurat d'expropiació que en quan se dicten als 6 mesos són efectives, sentències dels tribunals que a vegades ja no tenim dret al recurs o no n'hi ha marge per a recurrir i tens que assumir i tens que intentar negociar i pagar. No tindria diners per a serveis públics essencials i evidentment s'estarien contratant la majoria de coses en l'Ajuntament sense tindre consignació pressupostària perquè jo haguera dictat un decret, feix mínims. Pues explicant al Ministeri que hem pres dues medides molt potents, la primera, la de no traure préstamos enguany per a reduir l'endeutament, que suposarà el 10% menys d'endeutament, suposarà baixar del 60 al 59 i pico, això és el que diu l'informe ja de la intervenció i que aprovarem demà. I per un altre costat, evidentment hem tingut que fer aquest ajust d'IBI i s'ha pujat de la contribució, que ara se demostra clarament en el pressupost de demà que si no l'haguerem feta, en aquests moments haguerem estat intervinguts pel Ministeri. Intervinguts en la necessitat de llevar serveis, pujar les tasses de deports, llevar l'autobús, tindre menys diners per altres coses, llevar polítiques socials de les que fem. Això és el que ens haguera passat.
I fins ací aquest repàs pel que ha estat la roda de premsa de l'alcalde José Benlló. Una pausa mínima, de seguida temps per al debat, la tertúlia política.
En Canem, las auténticas rebajas ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Canem Kids.
toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Una i quatre minutets, acabem de sentir la roda de premsa de l'alcalde, però ara anem a parlar en la tertúlia que tenim en els nostres convidats que passi a presentar-los de lo que dels ministeris s'han nomenat en el govern. Es comencem per la meva dreta, Alejo Fondemora, bon dia.
Bon dia.
Paco Ibáñez, de la formació Vox.
Bon dia.
José Pascual Sancho, de Compromís.
Bon dia.
José Ramón Ventura Chalmeta, de Unides Podem.
Molt bon dia.
Domingo Vicent, de Ciudadanos.
Bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia, Susana.
Pues bueno, com bé havia dit, ja s'han nomenat els ministres i les ministres, i bueno, vull que me digueu què vos ha agradat, què no vos ha agradat, si pareix que n'hi ha molts ministeris o pocs ministeris.
Mm-hmm. Pocs, entenc que pocs, no te dirà ningú que n'hi ha pocs ministeris quan tenim el rècord. Tenim el rècord de la democràcia espanyola,
bueno,
i el rècord d'Europa.
Una cosa, caben tots en la taula.
Sí, justet.
Si caben tots en la taula, doncs és que és correcte.
No han canviat.
Si no l'haguem tingut de fer ampli. No han... Si caben tots en la taula...
Tenim
els que... Extensiu de la taula, eh?
No, si caben tots en la taula...
Jo crec que han nomenat els ministeris, han calculat quants cabien a la taula i han dit, hasta ahí podem aplegar, i han fet el màxim que cabien a la taula del Consell de Ministres.
De fet, no és el màxim perquè és el segon gabinet més gran que ha hagut en la democràcia, des del 78.
No sé si recordareu una cançó, els més antics, que no els vells, sí que la recordem, que la cantem a l'època de la predemocràcia, aquella que deia que nou ministres té el govern, tots del, no vull dir-lo perquè no puc en aquest moment, ara en són 22 els ministres.
De nou una ambaixada de 22? Bueno, no,
preferís 22 elegits democràticament que 9 ficats a dit per el canijo aquell. Bueno.
Són 22 sueldos que mos costen un dineral. Són molts ministeris que antes estaven tots englobats en un mateix ministeri, i després està el que no veiem, que són tots els secretaris i els subsecretaris, que això és un fum de gent que ens està costant un pastó.
Volem complicar, volem dir que tinguem gasto en 22 ministres, a on en les legislatures anteriors del PP han sigut menys ministres, però el despilfarro de diners, jo crec que vau teniu que mirar el que esteu parlant i parlar el despilfarro que han fet durant aquesta legislatura. A veure, si vos creiem que anem
a arruïnar
Espanya, l'estat espanyol, perquè han ficat 22 ministres i no mos en donem compte, la ruïna que duem de governs anteriors, és que mos tenen que fer vore.
Sí, mos tenen que fer vore, Sancho, perquè al final el cost estimat d'este govern en respecte als anteriors són 5 milions al final de legislatura, 5 milions d'euros més en sueldos de només de la primer escaló, primer i segon escaló del govern. Això és, són molts diners, i això no és despilfarro. Si però, comença despilfarro, té que començar per dalt.
Alejandro, el que siga treballant no és despilfarro. El que és despilfarro és que no siga treballant i fent totes les barbaritats que han fet durant estos anys.
Per tal de que gent tinga cadira en una coalició, no, que siga necessari no partir un ministeri que hi havia un en tres, perquè n'hi ha que tenir tres cadires, tres partits diferents... Al final és...
jo crec que Sancho no n'hi ha que menjar, mesclar, barrejar una cosa amb l'altra. El despilfarro d'antes estava i és reprobable, però això no vol dir que ara s'han passat el carro. Tenim un govern que pareix un equip de futbol, una plantilla d'un equip de futbol, i no sol és el que ha dit Paco, no sol és l'equip de futbol.
Segurament
és que
costa menys que alguns 126... equipos de futbol, eh?
Bueno, però segur que els equipos de futbol, però, si ho paguen és perquè generen ingressos, no,
I nosaltres ho pagarem si mos fan que mos funcionin bé totes les institucions.
Sí.
Jo no tinc
començar,
cap problema
en pagar.
No tinc cap problema en pagar 126, una mica més si gestionen millor.
si també mos escoltem, el problema és que si no, no, nosaltres mos xafem, els oients no mos escolten i per lo tant canviaran d'emissora. I a mi i als nostres inversors així que paguen tots els mesos no mos interessa. Vinga, va.
Claro, pues en el tema del, del número de ministres, és que no sols són els ministres, és que porten aparellats per contentar a Podem, perquè per gestionar segur que fa falta tanta gent, 126 càrrecs de confiança i 56 secretaris de l'Estat, 182 persones. Realment això feia falta. Mira, ara ens trobem que un Ministeri de Sanitat, antes ho portava un ministre, i ara això ho han desglossat en tres, Iglesias, Garzón i Salvador Illa. No sé si això és la millor manera de aconseguir més eficiència.
En un ministeri que a més té les competències pràcticament transferides, al final és que està això clarament per a contentar i per a omplir-ho. Podem té 4 mig ministeris, perquè no té un ministeri sencer, perquè té consum sense sanitat, universitat sense ciència i innovació o sense educació, treball sense seguretat social i una quarta, un quart de vicepresidència, un quart, perquè són 4, n'hi ha que fer, han tingut que fer 3 més per fer el reparto també equitatiu.
Tots estan molt contents.
Ah, sí, tot, contentíssims tots, sí. Menys els que pagarem, que són tots.
Això ja ho diem Podem, que quan... Quan es van oferir l'anterior pacte, ja van dir que no se'ns donaven ministeris.
Que, se donen cadires, no?
No, se donen responsabilitats. Se demanen responsabilitats. I se gestionarà sobre aquestes responsabilitats. I aquestes responsabilitats estan molt ben definides i d'ací 4 anys, si no s'han gestionat bé, podrem criticar-los. El que no es pot criticar és, abans de començar, i abans de inclús saber quines competències tenien cadascú. Hi ha una cosa molt, molt certa, i és que dieu que són mig ministeris. És possible que siguin mig ministeris, però com s'han gestionat aquests ministeris que englobaven tantes, tantes coses que el ministre no sabia de res de lo que estava fent?
Sí, te ho ha dit Alejo antes, el Ministeri de Sanitat, per exemple, té les transferides competides.
Les competències transferides.
Que difícil.
Voreu, sí, perquè parlar. Resulta que cada vegada que hem tingut debat, el foc ha sigut sempre el Partit Socialista, per lo tant, Javier Serralbo.
No, jo estava esperant a veure si acaba este debat.
No sé si ha sigut el canviar de puesto, perquè sempre tenia la moa dreta i ara tinc la moa esquerra. Jo lo que he observat que tot el foco de tots els males ha sigut en este moment José Ramón Ventura, que representa Unides Podem.
Sí.
Jo tinc la sensació de, en este moment, de que com que s'estan alineant totes les forces per anar en contra de Unides Podem. I esa és la sensació que jo he tingut. I de fet, Javier Serralbo encara no havia parlat, per lo tant és perquè ell no se sentia massa atacat.
No, per això.
El Partit Socialista
estava, estava deixant tranquil·lament, estava deixant que acabaren un debat que era molt interessant sobre si són molt pocs i tal, i
no,
tu dius, esperant per donar la
no
meva opinió.
Ui, no me cauen,
sí,
a mi.
Clar que me toca, home, segur, perquè no estan dient per això, sinó que el que presenta el govern és Pedro Sánchez i evidentment s'ataquen. A veure, sí, el problema que n'hi ha és que la dreta quan no governa veu l'apocalipsis, el mas del món mundial, ¿vale? I ara com encara no puc parlar de la política, perquè encara han passat dies per parlar de política, que no han deixat ni un dia, ¿vale? Pues ara és que sí, som molt o pocs ministres. Mira, el pressupost de l'Estat, que és molt gran, molto més que la Comunitat de Madrid, ¿vale? Crec que és més del doble que la Comunitat de Madrid, ¿no? Pues la Comunitat de Madrid, per ficar-ho sempre, té 13. Pa ficamos en això que jo crec que és el xocolate del loro de lo que estem parlant, ¿no? Hi ha 13 consellers en la Comunitat de Madrid que està PP, està Ciudadanos i acompanyats fora d'això, apoyant-los políticament, no dins del govern, Vox, no? I són 13 consellers, com moltes comunitats que tenen 13, 14, 15 consellers en un pressupost que és 10 vegades menys que l'Estat. O sea, la proporció que estem parlant és una cosa, ¿vale? I l'organització de l'Estat, ¿vale? N'hi ha ministeris que no tenen cap secretaria d'Estat, i antes d'això que tenia un ministre a soles, tenia a lo millor 3 secretaries d'Estat. A lo millor estem parlant passar de 4 a 5 persones, no passar de 1 a 3 i aixòs 3 multiplicat per 3 més o 9. Me referís. Està clar que serà més gasto, però aquest gasto, com ha dit bé Xalmeta, si després és profitós de que el ministre que fiques té més capacitat i té menys matèries que atacar i pot dir que ser millor, no? Pues nosaltres així també, en Vila-real, Som en l'equip de govern són 14 persones i n'hi ha un alcalde i 13 regidors. Han hagut governs municipals en menys o més, però al final la faena és la mateixa. Al final la mateixa o la que t'agafes de més també, no? Pots fer més coses. També està governant en Compromís i érem 17 l'alcalde i 16 regidors l'altre, perquè també teníem tots capacitat. I esta vegada vam oferir també inclús a Ciudadanos que entrarà a l'equip de govern oferint-li Hacienda i personal i tot, que hi recordarà, doncs també a Gràcia Godeneu. O sigui, al final també és un nivell d'ajuntament, no té res a veure. El que me refereixo jo és que tot aquest debat, vale, és per denostar un govern que el que té que fer és deixar-lo treballar. Jo no crec que sigui tan important la quantitat de ministres més o menys, vale, que al final són 5 milions d'euros, sí, però és que estem comparant un pressupost, vamos, enorme de l'Estat, no? Jo crec que és més important veure si són més adequats per a portar la tasca endavant, vale? I si a lo millor n'hi ha coses que a vegades tenien la categoria de secretaria d'Estat i ara passa a ser ministre. I jo crec que també li dones també importància. Pues, dius, no, el consum és pa que faci que Garzón entre en el govern. Pues possiblement pot haver una part d'això, vale? Perquè també n'hi ha un pacte de govern i tindrem que tots els del govern pues, tindre les nostres competències, però a lo millor també se li dona una altra àmbit a això que entres en la secretaria d'Estat, vale? Que sanitat a lo millor se dedicarà més a sanitat, que també té molta feina a sanitat a soles, i a lo millor no li dona tant de temps per consum, no? Entonces, vale, està bé el debat, està bé que l'anècdota siga, els xistes que hem fet, que jo també els he vist i tots són molt graciosos de gent en una cua enorme en un dinar que quasi no acabava, o m'han passat un molt xulo també del camarote de los hermanos Marx, que
sí, diciem,
a part de l'anècdota, jo crec que el més important és lo que després produeixen i són ministres perquè el benefici de tots els
espanyols. Anem a simplement, jo en seguida te doné la paraula. Pedro Sánchez ens fa saber que és un govern plural, de coalició, però un firme propòsit d'unitat. Un govern que va nutrir d'idees plurals, que va caminar en una única direcció, que parlarà amb diverses veus, però sempre en una mateixa paraula.
Correcte, jo crec que sí. Jo crec que si el govern tots van en la mateixa, remen tot el mateix
sentit. Sí, però fa un moment estàvem dient que havien donat carteres per a contentar Unides Podem.
Però, bueno, pues, i ser raonament que te diguen els que t'ho han dit, els que creiem que van fer bé, te donem una explicació, des del meu punt de vista, no? A veure, si tots col·laborem bé, tots remen a favor, i té que haver una persona, el que sigui el portaveu de tots, pues me pareix correctíssim. No, per això no vas a llevar-li més importància, perquè potser n'hi ha gent que treballa, no ho deixa la cara, no ho deixa la tele, no és el que se fica davant del micro, però és el que te fa els informes, el que te diu quan tens que fer, és els assessors que posin o els mateixos companys del ministeri o de la feina que te fica a terreny en tot això. I jo no veig la polèmica que pugui haver que sigui una persona la que sigui el portaveu del grup del govern, vamos, baix el meu punt de vista, això cada un.
Algú vol intervindre? Volies tu parlar?
Sí, jo volia parlar perquè nosaltres estem acostumats a que se'ns acusi de la mort de Manolete. Des de que vam eixir al carrer el 15M som Satanàs, no lo que va després. I els mitjans de comunicació i els partits a servei dels grans mitjans financers estan aviats a que siguem nosaltres la diana on llançar tots els mals del món. Però nosaltres hem arribat així per a fer unes coses. I el que hem de tindre en compte és que este primer govern de coalició, lo primer que ha fet ha sigut pujar les pensions a l'IPC. El que vol és ficar la pujada de les pensions a l'IPC com a llei, que no ho puguen derogar després els partits estos de dretes que venen a privatitzar les pensions. Nosaltres tenim 10 mesures de govern que això ningú les ha criticat. Així se critica si són 10 ministeris, 8 ministeris, 22 ministeris, o si el de sanitat té les competències transferides o no. IECA és, me pareix, el de sanitat. Ell, imagina que intentarà gestionar la sanitat de totes les comunitats autònomes per a que no hi hagi grans diferències entre elles, i les comunitats autònomes necessiten del ministeri també, no ens enganyem. Per tant, ahí faena també ne farà. No és que se transferisquen les responsabilitats de sanitat i ahí vos apanyeu. No funciona així en el nostre estat.
som un estat de que té algunes transferències d'algunes competències, però aquestes competències requereixen d'un finançament, requereixen d'unes lleis estatals per a poder desenvolupar-les, i tot això és el que es farà des del Ministeri de Sanitat. No pot ser que tot siga criticar el número. Hi haurà que criticar el que se faci, si se fa bé, si se fa mal. Jo preferisc 22 ministres elegits democràticament que facin la seva feina com toca, i que se centren en les feines que se'ls han encomanat, que nou ministres designats a dit per el, anem a dir-li, el califa.
Alejo.
Yo, ha dicho Chalmeta que son Satanás, son un Satanás un poco apesebrado, acostumbrado al se han tocado el poder, y ahora lo que se ha demostrado es que lo que les interesa son las sillas, y no
a lo mejor es,
las,
a lo
las
mejor,
políticas ni las ideas. Al
final a lo mejor están... es que nos habíais puesto de Satanás y no lo éramos.
No, si estáis,
sí, le dicen que parle.
Yo creo que los decían de los percebes eran moluscos degenerados por su vida aberrante, pues aquí una cosa así, se han pegado a la roca, a la lapa del poder, a la piedra, y ahora vienen las mareas y se quedan aferrados. Se ha demostrado al final eso, y lo que decíamos del número de ministerios, o sea, no es necesario este número grande de ministerios, y es al final se está gobernando Alemania.
Bajo su punto de vista, ¿por qué se han dado tantos ministerios?
Está, claro, está clarísimo que es para contentar a Podemos sin darle un poder real, yo entiendo que es ahí, pero de todas maneras es que han tenido que firmar, mira, si van a hablar con una sola voz, lo que leías tú antes, el tuit este, que han tenido que firmar un documento para no pegarse puñaladas por la espalda, han tenido que ponerlo por escrito. Oiga, no nos vamos a llevar mal entre nosotros, y firme aquí yo parte 1, parte 2. Hasta ese punto llegar el lo que dicen de que tiene que ser el nuevo gobierno con cambios, o sea, ni entre ellos se confían. Imagínate, han tenido que repartir ministerios para que haya pan para todos y pesebre para todos, que quepan todos dentro.
A la época, ¿qué hacéis vosotros en Andalucía, Murcia y Madrid? ¿No habéis, que habéis repartido con ciudadanos? ¿Chicles o a la puerta del colegio? ¿Qué habéis repartido?
No, si hombre, pones de ejemplo, ver, mira, puedes poner ver, un ejemplo, puedes poner un ejemplo, ver, la Comunidad mira, Valenciana, mira, que también
ahora
es
que
un
termine
ejemplo,
y tú le
que cuando estabais en la oposición decíais que había un número de asesores.
Que se han apesebrado. Mira, vosotros al pactar una cosa se llama apesebramiento, le llamáis.
No, me refiero a eso.
Cuando vosotros pactáis con ciudadanos,
a vosotros,
ciudadanos que os criticaba hasta hace dos días, os criticaba por la Gürtel y por todo, ¿se han apesebrado porque ahora están en un gobierno de Madrid con gente que viene de la Gürtel? ¿Se han apesebrado? No, es un pacto de gobierno que lo respetamos. ¿Vale? No. Lo que tenéis que hacer vosotros es respetar los otros pactos de gobierno con partidos democráticos que se prenden a las elecciones, ¿vale?
Y que pactan lo que quieras cosas, entender. ¿No? Vosotros es que no habéis criticado en ese aspecto. Estaba hablando de Podemos, ¿ay? Que venían diciendo que había demasiados políticos, que había casta, que había no sé qué, y ahora cuando han sido casta ellos, pues ya se han olvidado.
Si están radicales,
se olvidaron los chalés de 500.000 euros y se olvidaron de todas las cosas, según han ido tocando poder.
Al final,
el PSOE tiene otras cosas. El PSOE tiene otras cosas que ahora las pasaremos, supongo que hablar, que también tiene que decir que el presidente de gobierno pues es un ha demostrado que es de opinión cambiante, y luego hablaremos de las opiniones cambiantes del presidente del gobierno, me imagino que dará tiempo cuando paremos de hablar de Podemos.
Cuando quiera hablar
pero ahora de pero intervendrá cuando tú termines, Alejo.
No, eso, simplemente sí, lo que decíamos sobre el número de esto, es que tenemos no solo el récord de España, que hemos dicho desde el año 78, sino que además tenemos el récord de Europa, o sea, estamos ahí en el país europeo que más ministros tiene, teniendo Alemania o Francia, por ejemplo, tiene 16, Alemania 14, y la Alemania también es una coalición, y hay 14, no hace falta repartirse sillas, siendo un poco serio. Al final estas cosas son lo que...
Paco, de Vox.
Sí. Primer que res, i a títol personal i fent ús de la meva llibertat d'expressió, per si algú vol acusar-me d'una altra cosa, anem a deixar això ben clar. Jo sempre he pensat que Pedro Sánchez el que volia des del dia de la moció de censura era ser expresident del govern, perquè això representava un sueldo vitalici de 70.000 euros a l'any. Com que li van criticar molt que ell no havia sigut mai...
És que l'ha passat directament a expresident.
Menys mal que ho has dit a títol personal o opinador del partit.
Jo he dit, quan has començat, que a títol personal i fent ús de la meva llibertat d'expressió.
Una altra vegada eleccions.
És que, vamos...
Vale. Ja és... Entonces, vostè diu que ell és per ser per cobrar tota la seva idea 70.000 euros.
Però clar, com resulta que li van tirar per cara que ell no era un president electe, que ell no l'havia elegit ningú, com ell li planta cara hasta el sol de migdia, que això ho tenim ben clar per la seva actitud, el que ha fet ha sigut dir, pues ara el seré, però seré president electe. No va eixir a la primera, va intentar una segona. Com a la segona no va eixir, al final s'ha agitat inclús en qui dia que mai se n'aniria al llit a dormir. Mira si n'ha fet una darrere una altra. I clar, perquè això poguera eixir avant i ell ser president electe, ara ja ho és, s'ha venut, bueno, a Déu i al dimoni, ha fet de tot. Ha tingut que repartir tants ministeris...
En democràcia, tots han sigut presidents electes, democràticament, perquè elegís el Parlament.
L'únic,
i la primera vegada que ha sigut president Pedro Sánchez ha sigut elegit per parlamentaris, ¿vale? Es va dependre un poc de què passó.
L'únic que li ha fet falta ha sigut nombrar un ministeri de passillos, papeleres i lavabos. Mira el que te dic.
Bueno,
Domingo Vicent.
Sí, Susana, gràcies. Bueno, el debat que estàvem tenint era el número de ministeris. Jo crec que ha quedat clar que pensem que és massa el número de ministeris i que això dispara el gasto, que això no té res que veure en el despilfarro que s'ha fet en governs anteriors, i que evidentment el treball del govern el tenen que jutjar a posteriori a mesura del que facin, no? I és el que no s'està parlant. Han començat parlant del nombre de ministres no perquè siga la nostra única crítica, sinó perquè és el tema que ens han plantejat, igual que ens han plantejat també el tema de la veu única, no? En el tema de la veu única ja s'ha demostrat que no va fer falta, no? Perquè a Pablo Iglesias només el fet d'arrimar-se a Pedro Sánchez pues, tot se pega i ja pues, també canvia d'opinió, no? Pablo Iglesias que era el que va votar a favor de la reforma que proposava Ciutadans per a la Fiscalia General de l'Estat i ara li pareix bé el nombrament de Dolores Delgado, que ell mateixa va qualificar com l'amiga del tipejo Villarejo quan en les escoltes que criticava a Marlaska, no? Aleshores estem veient que no farà falta Isabel Bonica perquè el que manarà serà Sánchez i Iglesias ja està content en els puestos que els han donat. I evidentment sí que és important, ja que comencem a parlar de les mesures i de les coses que se van a fer, no? I a mi el que m'agradaria també que estigui damunt la taula és que Brussel·les ja ens ha dit que els pressupostos pronte i que tenim que fer un ajust de 8.000 milions d'euros. Entonces, per on pensem fer-hi ser just?
Qui vol? Sancho?
Del tema de que el govern actual ja han discutit i només és per donar les cadiretes, n'hi ha que veure-los que ahir van tindre la primera discussió els companys del PP i Vox, desmarcant-se Vox per ajudar al PSOE a participar activament en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ahir ja va començar a pegar-vos, el PP li va dir al Vox tot el que li va dir en gana i esteu explicant als altres com hem de fer les coses. Jo crec que primer...
Si PP i Vox, no, cada un és un partit diferent, què vols? Que no, ahir en el Parlament...
Però
no,
Déu, no sou, però
la renovació, cada un tindrà les seves idees, podrà dir el que vulgui, no voldràs que...
Per tant, hem molt puesto. Jo m'he referit que tots... Sí, Ciutadans, vosaltres i Vox volien anar i tots, i ara el Vox
Sancho,
que s'ha dedicat i
ja,
pues vaig a col·laborar en el PSOE, en el govern, a crear i canviar
deixem-lo parlar, deixem-lo acabar de parlar
i me pareix que primer el que hem de fer és donar-se dies de confiança, de gràcia, que se diu, i a veure. Però és que vosaltres al minut i mig d'haver eixit l'actual govern ja vau estar, vamos, institucional, il·legal, jo què sé, unes barbaritats que la gent que estem una miqueta en política de poble, no com altres que estan en polítiques més avançades, pues veiem que són barbaritats el que diuen. És el que havia dit
José Ramon.
Sí, jo volia fer un xiste com a representant dels moluscos degradats a Percebes, però després del monòleg que mos ha soltat així el companyero Ibáñez de Vox, sí, pues ja no m'atrevisc a fer humor, ja està ell per a fer monòlegs d'humor. No m'ha fet molta gràcia, però ho ha intentat. Jo m'alegre molt de que Ciudadanos mos critique sobretot a Pablo Iglesias per canviar d'opinió, perquè Ciudadanos és un expert en canviar d'opinió, de xaqueta i inclús de memòria. També M'agrada molt que isca el tema de, el casoplón, el xalet, el xaletazo, com si tinguera que viure en baix de terra, un tio que el seu currículum no sé si podrà comparar-se en altres, però és molt bo. Té varios treballs, té ingressos, té ingressos i pot gastar-se els seus diners i el préstamo que ell ha demanat en mig casoplón, perquè l'altre mig casoplón correspon a una altra persona que també estarà en el govern. Però a veure si uno pot comprar-se, no pot comprar-se una casa de 300.000 euros, perquè en este poble moltíssima gent que no més treballa.
Que no se podien comprar casa de 300.000 euros, va ser ell mateix.
No, això no va ser el que va dir. Si busqueu realment les declaracions que va dir, les declaracions que va dir és que el que no podia ser és que un ministre se pagara a tocateja un àtic de 1 milió d'euros. Això és el que va criticar si Pablo Iglesias.
A mi el que també m'agradaria saber...
Me traeu les declaracions que ell va fer, perquè jo les tinc. I ell va criticar que un ministre pagara, sense demanar un préstec, a tocateja un àtic en Madrid. I era un àtic molt car. I nosaltres podem entrar en la pàgina de transparència de Podem i saber d'on ha tret i sus préstecs, a quin interès estan i quins bancs li s'han donat.
I, però que, quan es començava estem parlant de què ens pareixien els ministres i les ministres que havien nombrat el president del govern. I clar, a mi m'ha agradat que algú de vostès haveren dit, bueno, pues jo a mi este nomenament m'ha paregut bé, aquell no m'ha paregut bé. Anem a parlar dels ministres, perquè els ministres han fet declaracions. Vale, Sancho, m'ho estàs dient, no? Jo, està dient vostè.
Jo és que a mi la ministra que tinc il·lusió en ella és la Teresa Ribera. Uh-huh. És una dona molt vinculada en el món del medi ambient. És una persona que ha sigut directora de l'Institut Francès de Sostenibilitat. Uh-huh. Ha sigut una persona que en estos, si la deixen treballar, ella va ser molt, molt criticada perquè ella se va ficar molt en contra de l'ús dels vehicles a dièsel. Uh-huh. El sector automobilístic se va ficar molt en contra d'ella i la va acusar de que les ventes dels cotxes uh-huh. havien baixat. Uh-huh. I ahir el Partit Socialista tenia que dir que també se va deixar una miqueta enrere perquè ella el que volia és intentar que en el 2040 no n'hi hagueren. Entonces, està clar que tenen que fer algo. Està clar que
el però cotxe... vostè és una bona aposta.
Jo crec que Teresa sí. Ribera. A més, també tenim...
Ja va tindre una participació important en la cimera que vam tindre, sí?
Sí, és que en menys d'un mes va fer una cimera sí, en Madrid, molt important. Després ella ha sigut representant de la ONU també, des de sostenibilitat. És una
o sigui, que té un currículum que vostè considera que...
Sí, i en la vida privada també treballava en aquesta empresa. Ja treballava en una empresa de plaques solars. I vull dir, una persona... I és una persona que s'ho creu. Ara, falta tot aquestes forces fàctiques perquè quan ja n'hi veia que treballar menys el cotxe de combustió i treballar més elèctric. És que
alguna
tenim altra, que anar
alguna altra ministra que s'ha llamat l'atenció, Domingo?
Sí, a mi, nosaltres el que sí que hem vist en bons ulls, i també ho hem de reconèixer, és a José Luis Escrivá, el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que serà l'encarregat que tindrà la responsabilitat de les pensions, no? Que crec que és un dels temes que més interessa
seguretat
la gent
social,
i més ens preocupa a tots.
A més,
no?
Vostè li agrada més perquè és economista, clar, perquè considera que gestionarà bé aquesta cartera, no?
Clar, i sobretot perquè el tema de les pensions, que sempre nosaltres sempre hem de fer, és que s'ha de tractar des de l'àmbit del Pacte de Toledo, però que aquesta vegada Pablo Iglesias, si podem, no s'alce de la taula. Creiem que és un tema
la marxa que li veiem en este moment a Pablo Iglesias, crec que no s'alçarà de la taula.
no interessa.
Sí, sí, sí.
Te parlo
sí,
jo, Chambeta.
Sí, sí. No intenteu llevar la puja de l'IPC.
La puja de l'IPC no...
Que fes cada un ministre i anem parlant sobre ells.
No sabia fer antes perquè no podíeu.
Domingo, continue, per favor, vostè, el que estava parlant sobre
Consolidativa. I el tema de les pensions no se trata de lo que puja, que s'actualitzen a l'IPC, no? El tema de les pensions, jo crec que tots som conscients de que lo que se trata és d'aconseguir que el sistema siga sostenible i desgraciadament pues la piràmide demogràfica pues fa que cada vegada siga més insostenible un sistema de reparto i al final més tard o més pront el sistema de pensions s'haurà de tirar
mà. Bueno, també de
la part fiscal, el tindran que financiar en impostos sí o sí, a part de que pugues tindré sí. alternativament pensions privades, que això ja és cosa de cada un, però el sistema públic només en les cotitzacions a llarg plaç serà insostenible i haurem de tirar mà de fiscal. Entonces és molt important que una persona seria coneixements i en experiència pues encapçaleix i s'ha reforma de les pensions, que crec que és una de les coses que més falta fan.
Javier,
jo crec que el perfil
una de les ministres...
Jo crec que el perfil de tots els ministres...
Però destaque un en concret. Quin a vostè li ha aparegut?
A mi me pareix que la senyora Montero, la del PSOE, perquè si ara en el ministre tenen que dir dos ministres Montero, José Montero, que aporta d'Hisenda, jo que és una persona que...
I que serà portaveu del govern.
Que era portaveu, una capacitat política molt gran, i serà portaveu del govern perquè també tindrà que contestar molt, no, en estos dies. No? Però en general, la ministra Calviño també molta prestigi en tota Europa, en general és un govern que jo crec que conjuga moltes coses, però sobretot un govern que té molta solvència en quant a la capacitat de seus ministres.
Però vostè se quedaria amb Maria Jesús Montero i com a una persona completament capacitada per assumir l'encàrrec que li ha donat en aquest moment Pedro Sánchez?
Sí, jo crec que ho ha portat bé, va ser capaç de en només 87 diputats poder fer un pressupost junt en Podemos, però que tenia amplis consensos, encara que després el bloque no va vindre perquè no era bo el pressupost, sinó que va vindre per altres qüestions, no? Com el tema de Catalunya i altres temes, però jo crec que aquesta capacitat també per a poder en un Parlament que no tenim majoria absoluta, ¿vale?, que és el que Sánchez havia proposat en noves eleccions, tenir una majoria absoluta o tenir una majoria prou àmplia, com no ho ha aconseguit, pues, al final ha fet el pacte que ha tingut que fer, no? Però jo volia, a part dels ministres que n'hi ha, jo volia empobrar la hipocresia.
És l'única que no és jurista, és l'única ni abogà, ni sí, jurista, ni economista, és metge.
Sí, però...
És dir, me refereixo que sobre qui té una vida professional tan distant...
A vegades n'hi ha, té que haver un perfil tècnic de saber de la matèria perfectiva, però és més important també ser un bon gestor també, a vegades, perquè pues, no saber d'una matèria el 100%, però tens capacitat d'administrar els que estan baix de tu, jo crec que això també és la capacitat, no? Però te diria la hipocresia un poc, perquè així estem parlant tot això i s'ha dit així moltes coses de que si cedran molts diners o a pocs diners, no? I jo crec que, i que si... depenem ara de Podemos, l'altre dia així el debat de Catalunya i tot això, no? I ho diuen uns partits que no tenen cap reparo en fa dos dies votar junt per CAT, no? Que era també era molt més demoni encara que Podemos pa Ciudadanos i per al PP, i en la càmera del Parlament de Català pugen i pacten un augment de sueldos dels diputats, i això no es pareix una aberració, ni es pareix una cosa, ni si se trenca a Espanya, ni passa res, no? I els senyors de Vox, que venen a política, que jo he tingut alguns debats en ells moltes vegades, ens diuen, no, és que la política està mal, els polítics, tal, això són molts diners, quan entrem llevarem tot el sueldos dels polítics, sí, la subvenció dels partits, encara no ha vist ningú, i ja estan governant en puestos, i ja estan en puestos en representació, i ja estan en institucions, i no ha renunciat
no
ni a un euro, no? Però és que vull tornar, perquè és que és important també, perquè hem tingut un debat sobre els ministres, jo crec que un poc de
no, saps? Ara estem dient les bondats o les no bondats que tinguin, estem parlant de cada ministre.
Sí, però volia que això no sé quedar ahí, perquè
estan quedant fals, no, diuen.
Claro, vale. I l'altre, jo crec que Pedro Sánchez ja ho va demostrar també l'altra vegada, que els ministres també eren amb molta capacitat, jo crec que per a portar endavant, i que a més si se'ls deixen aquests 100 dies com a mínim per demostrar seran bons, i després que se deixe també un poc governar en tranquil·litat, jo crec que donaran moltes satisfaccions a molts sectors del...
Paco, quina ministra o quin ministre...
Jo n'hi ha dos...
No, però té que llegir-ne un.
Si tinc que triar-ne una sola, jo me quedaria en Nadia Calviño, perquè veig que porta una línia. Dins del que n'hi ha, és una línia que és prou acertar, i a més té una missió que és un poquet complicada en el moment en què estem. Té que quadrar, té que donar bona imatge en Europa, perquè en Europa el que ens mirarà a Europa no són altres tipus de tonteries més que els diners. Què fem amb els diners? I jo confio que Nadia Calviño me pensa que és de tot l'equip la que està millor de tots.
Algú vol... quina ministra? Quin ministre? Sancho?
Jo també
volia... Sancho, vostè n'ha dit una.
Ah, bueno, después para
mí. Diguem algú, queda José Ramon Ventura i Alejo.
Jo volia destacar a veure si els quatre, no destacar algun ministre en concret, sinó els que quatre crec que són valencians, se'n recorden de nosaltres, els valencians també.
Sí, mire, valencians són tres.
Tres o quatre?
Tres, no, n'hi havien dit quatre, però és que en realitat el quart, que era, no és valencià, és nascut en Madrid, va ser un error que... Sí, jo sé que des de premsa de Ximo Puig pues van ixir quatre, però no, en realitat són tres valencians. Tenim a José Luis Ábalos, a José Manuel Rodríguez i a Luis Planas. D'aixòs tres valencians, de qui se quedaria?
Pedro Duque s'ha perdut per l'Espanya.
Sí, però no, però ell va néixer a Madrid.
Sí, sí. Entonces, bueno, tenim tres. Vale? Tenim a veure tres. Si se'n recorden dels valencians. Tenim Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Que
però quin dels tres valencians...
Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas i José Manuel Rodríguez Uribes, de Cultura i Deportes. Jo, mira, no por la persona ni por el perfil de él, pero por la importancia que tiene, me gustaría pues, saber que, a ver, desearle suerte por lo menos a Luis Planas esta legislatura. Va.
Desearle suerte.
Esperemos que lo haga bien, el bien de todos. Pero
José Ramón Ventura me quedaba. Yo
destacaría sobre todo a Yolanda Díaz, que ve de Esquerra Unida, es gallega, es advocada, portará el Ministerio de Treball, una de les de les competències que diuen menors, però diferís que en lo que diu Ciudadanos, sempre que ells preferirien privatitzar les pensions i avant.
Jo no he dit això, eh?
Jo
crec
que ella...
Jo no he dit això, Chalmeta, jo dic que són insostenibles. Home, però si dius una mentida, te tenen que rebatir.
Lo mateix has dit tu.
Jo no he dit res de privatitzar les pensions.
Baixem els micros.
Però tots sabem que si els que cotitzem que som els treballadors en este país no són els milionaris, sí. Som els treballadors els que cotitzem. Mire, i que sustentem la seguretat social per a sustentar les pensions, si és que treballem per un jornal just, en aquest sí. jornal se pot cotitzar per a mantindre una mica més les pensions.
Sí, momentet.
I això sí que pot ser el seu ministeri, perquè del pacte de Toledo sí. ens vam alçar no perquè varen voler, sinó perquè les associacions de pensionistes es van dir que el que s'estava intentant firmar
mire,
en
les pensions no són d'ella. Les pensions no són d'ella, les pensions no són d'ella.
No,
però el treball sí.
Han partit els
ministeris,
no? I un treball
digne i ben pagat
però
pot fer
parlant
que,
de pensions,
que se sustenten les pensions
mire,
perquè ixen del treball
parlar,
dels treballadors i no ixen dels diners dels milionaris.
José Ramon, si li pareix, mire, anem a parlar de Yolanda Díaz. Anem a parlar de la ministra que vostè ha elegit, perquè és una ministra, és la ministra de Treball, i diu que sí, que ella vol reformar, o sigui, fer la reforma de rogar, la reforma laboral que n'hi ha en este moment, però ho fa-lo en dos fases. M'ha pregut prou prudent, i jo, si li pareix, és el llitsc, eh? La primera, permetir el despido, perquè no se permetis que el despido per acumulació de baixes justificades per enfermat o el de prevalescència als convenis d'empreses sobre los sectoriales, ¿vale? La segona fase, pues també m'ha paregut molt bé, que n'hi hagi un marco legítimo diferente, un nuevo estatuto para trabajadores del siglo XXI, ja que les relacions laborals ja no són la de les grans empreses. Jo ahí l'he vista molt coherent. ¿Por qué? Sino que se producen mayoritariamente en pymes y en negocios autónomos. Es decir, yo pensé que esta chica sí que nos está posando un poco en la realidad.
Sí.
No sé vosotros el que penseu. Domingo Vicent.
Sí, muchas gracias. Bé, jo vaig sentir l'altre dia les declaracions i la veritat és que en aquest segon aspecte m'ha sorprendre positivament, ho vaig dir. Sí que quan va parlar de la reforma de derogar la reforma laboral i va parlar d'estos temes, pel mateix argument que ja esgrimís i la segona part de la reforma, quan parla de les baixes, jo crec que sobretot pues, així els amics de Podem i els d'Esquerra Unida i part de l'actual govern, sempre que se parla de reforma laboral, de treballadors i demés, tendixen a pensar en les multinacionals, no?
Clar.
I jo, en l'experiència que jo tinc, i tots els que hagin sigut empresaris xicotets, pues saben que per una empresa de dos o tres treballadors, que un treballador, per desgràcia, tinga que encadenar baixes i estiga un any i mig sense treballar i tenen el que cotitzar i demés, pues és, al final, per un negoci xicotet és una càrrega moltes vegades que els converteix en inviables, no? Així tot, jo sí que m'agradaria destacar que per a nosaltres el més important és que
aquesta derogació, la reforma laboral també tenia coses bones, i lo important és que se faci en el màxim consens possible entre els polítics, entre els treballadors i els empresaris, no? Me sap mal que se parle de les coses que es consideren roïn, els convenis d'empresa, pues tampoc en alguns casos hauran anat bé també, però no se parla de què van a fer per acabar en la temporalitat o en la precarietat, que crec que és els dos pitjors problemes que té el mercat de treball en Espanya, no? Nosaltres sí que hem proposat des de fa anys que se mesures per acabar en la temporalitat i la precarietat, com un contracte únic, com la motxilla austríaca, perquè el treballador s'enduga darrere les seues indemnitzacions i els seus drets, i els xeques de formació perquè tinguin també més llibertat i més mobilitat, no? I per lo que dius, dice segon punt, que això sí que aquesta segon part de la reforma sí que li dona la benvinguda, perquè al final finalment han donat raó a Ciutadans i a altres partits que creen sempre l'atenció que el 99% de treball que se crea en Espanya el creen les xicotetes empreses i els autònoms, no? I això es necessiten que se'ls cuide i que no se'ls comparen ni en les multinacionals, perquè quan parlem de drets dels treballadors, pues normalment els de les multinacionals són els treballadors que més bé solen estar comparats en el gros, que són els que treballen per a pimes i xicotetes empreses.
Sancho?
Jo el que també, a banda de valorar els ministres i el millor les directores generals d'àrees, com poden ser les de igualtat, que han agarrat, això Irene ha tingut molt de coneixement. Si tu vols fer una cosa, tu el que t'has de rodejar és de gent que sàpia de lo que és. I en aquest cas Irene s'ha buscat a dos persones, que és Bea García i Bea Jimeno, Boti García i Bea Jimeno, sí, que són dos activistes de tota la vida, luchadores nates sobre els drets de l'LGTBI, i ahir en un Ministeri d'Igualtat com és este, crec que feien falta unes persones així per a intentar seguir lluitant i que aconseguir les coses que de moment que no han aconseguit. I per l'altre costat també n'hi ha que valorar els acords del PSOE i Podem en els partits de les perifèries, diguem, no? Ja s'ha acabat el bipartidisme, ara n'hi ha que la política, els vots te donaran, no te donen la presidència, els vots te donen una quantitat de vots que, ajuntant en gent que pensa un percentatge molt elevat que tu, puguen dur front polítiques. Segons l'altre dia l'ABC, un diari que no és massa de compromís, per dir una miqueta, dia que la valoració del conveni, del pacte que ha fet Compromís en el Partit Socialista i en Podem, pot aplegar als 1.500 milions d'euros. Si són 1.500 milions d'euros que ha negociat per l'impacte que pugui fer per als valencians, estem d'acord en això i lluitarem per aconseguir que este govern tiri avant tot el que faci falta.
Què vos pareix que se hagi designat o se hagi elegit o se hagi apuntat com a fiscal general de l'Estat a Dolores Delgado? Posem publicitat. Anem dos minutets a publicitat i posem torns. Dos minutets a publicitat i mos quedem en esa pregunta.
Muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMS o antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia, 1525.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias. La moda es Khaki y ahora descuentos del 30 y el 40% en marcas como Anik Jebai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Canem, las auténticas rebajas. Ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Canem Kids. Toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Continuem, ara tenim que contestar-nos a la pregunta, ara sí. Dolores Delgado com a possible fiscal general de l'Estat encara està ahí, però Alejo.
Mira, jo voy a citar a una persona, va. Abro comillas, que decía es un mal comienzo de legislatura, porque su trayectoria como, en este caso, magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general. La trayectoria conservadora de, en este caso, Maza, puede dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno y no parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas. Esto lo decía un comunicado del PSOE a finales de 2016 del anterior fiscal general del Estado. Pero es la misma frase idéntica, la que ahora se puede aplicar una, o más, porque aquel señor no había sido ministro. Ahora, lo de dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno ya lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues depende, evidentemente, de él. O sea, es una claramente un ataque a la independencia del Ministerio Fiscal, una subordinación completa al Gobierno, y efectivamente, como dijeron hace cuatro años ya, es un mal comienzo de legislatura.
Vale, ¿Paco?
Bueno, se resumís en molt poquet. Simplement que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Y en este caso la estética no es la més adequada. Simplement per raons ètiques no tenien que haver-la nombrat ella, i menys acabar de deixar el govern en un govern encara calentet i en temes jurídics molt fotuts com tenim ara en la Unió Europea, que no és que estiguin tan fotuts en la Unió Europea com diuen, estan més fotuts ja sí dins d'Espanya, perquè l'únic que volen és invalidar una sèrie de sentències que hi han hagut o que vindran. I ja volen, estan pensant en invalidar-les i estan muntant seu en la Fiscalia.
Sancho?
Si els mateixos associacions de jutges no se fiquen d'acord si és correcte, no és correcte, si és ètic o no és ètic, jo que no tinc ni idea de abogacia, pues l'únic que podem fer és donar un temps de gràcia, i si la persona ho fa correcte n'hi ha que confiar en ella, i si no, pues n'hi hauria que replantejar-se la situació. Jo crec que estarà conscienciat entre tots, jo crec que ho hauran parlat, jo crec que no són tan inconscients, de lo millor ficaran les persones que no se mereixen estar, i per això hem de donar un vot de confiança per veure si la cosa va bé. I torno a repetir, si entre ells mateixa, perquè n'hi ha associacions de jutges que es pareix correcte, n'hi ha associacions de jutges que no, doncs si entre Salmeta? Ells...
Jo personalment no és la persona que ha graficat, però és una persona que complís tots els requeriments que exigís el càrrec, i que el PP de Díaz que dia la fiscalia te lo afina, o que dia que teníem, gràcies a l'acord que havien arribat en el PSOE, tenien el control de la sala segunda del Tribunal Suprem i totes aquestes coses, critique esta designació, me pareix realment vergonyós. Jo crec que la gent hauria de repensar-se una mica, deixar-la treballar, a veure si és veritat que el seu pensament polític, perquè crec que no s'ha afiliat al PSOE, no ho tinc cert, però deixar-la treballar i vigilar-la una mica llavant.
Sí, pues a nosaltres es pareix mal, quan no podia ser d'altra manera. Nosaltres sempre hem defès la independència de la Fiscalia General de l'Estat, no? I, de fet, podem fer el mateix abans d'ajuntar-se en Sánchez. En 2018, quan Ciutadans va presentar una reforma per a despolicitar la Fiscalia General de l'Estat, PP i PSOE se van juntar en contra i Podemos va votar a favor, no? Aleshores, ens té que pareixer mal, no? I inclús mal com més pareix, com li pareix, segur que li pareix al president del Consell General de Poder Judicial, que avui mateix ha evitar declarar la idoneïtat de Delgado com a fiscal general per a aquest puesto, no? Quan antes ja s'ha retractat de lo que opinava antes, no? I al final això el que ens portarà malauradament és a que Sánchez fique les seues arpes damunt de la Fiscalia General de l'Estat.
Bueno, sabia que estaria. Tampoc va ser uns tirs molt grans. A veure... jo crec que és que Alejo en la seva exposició ho ha dit, el PSOE va criticar a Maza. Què va fer vosaltres? Vau llevar? No, va deixar a Maza, no? El problema és que les lleis són les lleis per tot el món, ¿vale? Així s'ha dit que va en contra del poder judicial. La fiscalia no és poder judicial en si mateixa. El poder judicial, el Consejo del Poder Judicial, la fiscalia és una part que la llei diu que nombra el govern. Si no volguera que el govern nombrara, la llei no diria això, ¿vale? Per fer tot el que heu dit vosaltres seria que el govern no nombrara el Parlament o nombrara alguna altra institució, però nombra el govern, ¿vale? I tots els que ha tingut el Partit Popular, tots han sigut afins al PP, ho han reconegut, ¿vale? Que digues, no, és més estètic o menys estètic, puc compartir lo d'estètic, ¿no? A lo millor, pues, passar directament no queda d'això, però és una gran fiscal, ha tingut una carrera en la fiscalia molt bona, és una persona que coneix perfecte i és decisió del president del govern perquè ho diu aixina, i del Consell de Ministres perquè ho diu aixina la llei. Entonces, la incongruència és dir, no, com està acaba de dir de ministra no és bona, però tots és del que d'això i esquirdava el president Rajoy, l'altre dia es deia aneu per ahí o recurriu a això o no recurriu a allò, entonces sí que era bo, ¿vale? Uh-huh. El problema no és la persona i d'on ve en aquest moment, sinó que després la funció autònoma independent la complisca, ¿vale? I tinga la capacitat per a gestionar bé la Fiscalia General de l'Estat, que és el càrrec que està, però la llei ho diu, i la llei diu que el nombra el govern. I normalment el govern quan nombra algú és perquè és de confiança o pensa que té que fer-ho bé.
Hay que recordar que la fiscalía es una cosa que hasta ahora, por ejemplo, en todo el proceso de Cataluña, el gobierno no tenía controlado. Yo cuando se hicieron los escritos de imputación de los políticos encarcelados,
seguirá sin tenerlo controlado porque luego los fiscales también ahora, son autónomos de decir,
claro,
muchas cosas.
No son autónomos. Ahora sí. Ahora directamente los podrá retirar cuando no hagan lo que ella quiere, porque el gobierno no puede dar instrucciones a la fiscalía, pero el fiscal general del Estado sí que puede dar instrucciones al resto de fiscales.
Y tú ya eres futurólogo y lo va a hacer.
No, evidentemente el perfil es ese.
Porque los vuestros lo hacían.
No lo hacían.
Entonces, cuando ordenasteis.
El tema es.
Cuando ordenasteis recurrir
que
cosas.
Cuando
ordenasteis recurrir cosas de las administraciones.
Y quiso imputar, quiso juzgar a los políticos catalanes implicados por sedición y por rebelión y sedición. O sea, la diferencia que hubo es que a la abogacía del Estado sí que le obligaron a reducir la petición de condena y la fiscalía se negó en ese momento. Ahora ya directamente se han evitado los problemas.
Vale, anem a deixar caminar també esta part. I què els pareix que el president Pedro Sánchez hagi canviat de divendres a dimarts el dia del ple? És a dir, sí, m'està dient Javier Serrao.
És que ja que hem d'entrar, sí que m'agradaria començar perquè, a veure, n'hi ha decisions del president del govern que no és que copien a Vilareal, evidentment, que Pedro no ha dit això, però el dimarts és el dia que se fa la Junta de Govern en Vilareal i a lo millor reconsidera, bueno, a part de la broma, jo crec que decisió crec que per a ser a veure, i a pensar que el segon dia de la setmana és més àgil per a previndre més coses que l'últim dia, uh-huh. Això afectarà també a altres coses de l'Estat, als parlamentaris, alguna cosa més, però jo crec que és un bon dia per a començar. No és el primer dia de la setmana, però sí que ja es començarà la setmana de la manera, no? A banda del dia, l'important són les decisions que es facin després, no? L'altre és una anècdota, perquè també està en un govern de coalició, com nosaltres hem estat, estem també ara en un mateix partit que allí, i hem estat en governs de coalició en Vilareal des del principi, també en la Generalitat Valenciana, pues no és que siguem
l'ombligo
del
que...
món, però sí que era una anècdota de que sí, canvia el model de ministre el mateix dia.
T'hi agrada el model de Vilareal, no?
que és el dia del ple de congrés i del control de Senat que se fa per la vesprada, i clar, diu que no hi ha temps per a contestar als anuncis que fa l'executiu.
O sea, al final lo que importa es que se reúnan cada 7 días, ¿no? Se tienen que reunir cada 7 días. Y la excusa es llevarlo al martes porque así tienen más días para trabajar, pero si se van a reunir cada 7 días, ¿qué más da que lo hagan?
No,
martes,
por el tema del Senado.
Así, tapan
por el tema de la,
al Congreso
de gestionar...
y tapan al Senado. O sea, la rueda de prensa del gobierno tapará los acuerdos que se puedan producir. Al final, las noticias, la gente lee los periódicos y ve las noticias principales. Y en el telediario lo mismo, el tiempo es limitado para estas cosas. ¿Y qué hacen? Pues con eso están contraprogramando. Ya que en el Congreso están en minoría, porque ya sus socios les sirvieron para la investidura, pero no les van a servir más allá, ya se lo han dicho, pues están intentando contraprogramar al Congreso y Senado, imagínate, pues con la intención de desviar la atención y que sus...
¿Qué les pareix a vostès? ¿Compartís la opinió de Alejo, la opinió de Serralbo?
Ja m'havia dit el company Serralbo, és... futuròleg, Alejo.
Sí,
seguint la broma que havia dit antes de que molts autonomies de l'estat espanyol han seguit l'exemple de Vila-real en pactes, el govern estatal també l'ha agarrat. Això també, algú s'hauran enterat de que Vila-real funciona
bueno,
de Xina, no?
Bueno.
I a mi me pareix que canviar, jo què sé, en canviar estan renovats, si això va per bé, és el que diem antes, anem a veure com va. Perquè antes ja de començar a veure com va la cosa, antes de saber si en la premsa eixirà una cosa o eixirà una altra i taparà una cosa o taparà l'altra, ja estem criticant-ho. Jo, lo de que he dit jo des que estic intentant donar 100 dies de confiança, ja veure com va.
Domingo?
Bé, jo crec que en aquestes coses n'hi ha que sempre que donar un poc de marge, no? Si realment, com Alejo diu, és per a contraprogramar, és que poc confien en les seues possibilitats. A mi el que realment m'interessa és el que faig a aquest govern i de moment encara no tenim notícies. Només el que has dit de la reforma laboral, que com he dit, sí que m'agradaria que fora en consens i no des del sectarisme, però també crec que a la ciutadania el que els interessa saber és què passarà amb el salari mínim interprofessional, què passarà seran els impostos, quan ens els pujaran, perquè segur que ens els pugen, o si aquest govern de coalició tindrà la suficient noblesa per intentar impulsar pactes per l'educació, bueno, per les pensions i per la dependència.
Algú vol apuntar alguna cosa sobre aquest tema? Xalmeta?
A mi em sembla que la decisió és correcta, està molt bé. Després de les decisions que se prenguen el dimarts, tenen més la possibilitat de desenvolupar-se més de pressa, perquè no ve el cap de setmana justament després. També es podran reunir i programar a setmana vista el que tinguem previst. I a mi això em sembla perfecte, no li veig cap problema. A Sevilla Real ho fem i a més pots treballar el cap de setmana per a preparar la reunió dels ministres.
Sí, però en aquest cas el que li diria al senyor Alejo és el fet que siguin estos dos però, no sé si vols apuntar
que...
a
algú. No, és que no,
el Senat també pot canviar la fecha de control, es que pot passar els dimecres.
Contraprogramar, que se diu, seria més efectiu en divendres, que ara se feia, perquè el dissabte normalment la gent té més temps per llegir la premsa tranquil·lament. Hi ha una sèrie de coses que la gent fet de les rodes de premsa, més d'això se fan en divendres, ja ho feia el PP a Cip Vila-real, Juanjo Rubert, també normalment l'alcalde en divendres, és el dia que se llegir, o sea, si ho vol tindre més repercussió mediàtica, és millor traure el Consell de Ministres en divendres, però
en fi, que vol és que no tingui repercussió mediàtica els altres.
Però ahir ja té a compartir el que ha dit Domingo, és poca capacitat de valorar lo vostre, no sé, que vostè té que tenir la capacitat també de fer valer les seues propostes, no? Que per això estem tots així, a part de criticar, que tots mos hem criticat a tots, no ho dic per vosaltres ara, a part de criticar també tens que donar alternatives al govern que està, no?
Javier, n'hi ha una cosa, és que antes estava tot muntat en un horari que tot encaixava més o menys bé. Quan manegues una peça, tens que manejar més peces, perquè si manegues una sola, te les toques tot. El problema és
que al final són peces públiques, parlamentaris.
El problema és que si te les toques una peça, perquè a tu te convé, després això obliga a que tots els altres manegen també totes les peces. I a vegades no sé si val la pena fer un trastorn d'aquest estil o deixar les coses com estan, perquè al final és el mateix.
Pues, dit això, acabem, són les dues, té que entrar el meu company per parlar de ports. Alejo, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies.
Paco, moltes gràcies. Sancho, moltes gràcies.
Sempre a vosaltres.
Gràcies. Domingo, moltes Vicent, gràcies.
Gràcies.
Javier, gràcies. Gràcies. I no res, Seila, acomiadar al nostre oients per a demà.
Sí.
A les 12 en punt, així en protagonistes, per a parlar-los de nous temes.
I abans el ple, que demà hi ha ple de dineritos, a la localitat, a partir de les 10 i també el podran escoltar. Demà estarà el matí calent. Però bé,
està el matí calentent, no? Pues bueno, adelante.
Que passen molt bona vegada.